El primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acte número 14 de la sessió ordinària de 18 de desembre de 2014. Torn de paraules als grups, per si hi ha esmenes. Si no hi ha cap esmena, passem a la votació. Vots a favor d'aprovar l'acte? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada l'acte per unanimitat de regidors presents.
Passem a l'apartat de dictàmens, amb el primer, que és l'aprovació, si s'escau, de les mesures per evitar la contaminació acústica provocada pels avions que sobrevolen el municipi de Sitges. Bé, com saben els grups municipals, com es va parlar a la Junta de Portaveus, el nostre municipi pateix una forta contaminació acústica pels avions que sobrevolen, sobretot en direcció a l'aeroport de Barcelona, del Prat. Aquest no és un tema nou, és un tema que molt sovint ja s'ha posat sobre la taula tant amb els distints governs municipals com en els plens municipals. El que sí que és cert, com vostès saben, és que l'increment de trànsit aeri en aquests últims anys a l'aeroport del Prat doncs ha crescut molt, i a més doncs nosaltres aquí en el nostre municipi ho notem en moments punta, com podien ser doncs al voltant de les vacances, òbviament d'estiu, de Setmana Santa, de Nadal, i per la configuració que té aèria, la disposició, organització interna, diguem, pròpia d'aterratge de l'aeroport, doncs fa que segons la meteorologia que hi ha, doncs aquest efecte, aquests sobrevols doncs, sobre el nostre municipi, encara s'incrementa més. Ja fa setmanes, mesos, que tant l'Ajuntament com les associacions de veïns més directament afectades, els barris més afectats, que serien sobretot la zona de la Llevantina, la zona de Quim Mar, del port d'Aiguadols, tota la zona d'Aiguadols, de Montgavina, de Punta Gaviota, també altres del municipi, però aquestes de manera especial, doncs ens vam seure en una taula amb els portaveus municipals i es va decidir doncs fer dues actuacions amb l'autoritat aèria responsable, amb el Ministeri de Foment, i així se li va fer saber també a la ministra de Foment quan va venir a Sitges per la inauguració dels museus, però també amb l'autoritat en aquest cas competent, que és AENA, que és la responsable de gestionar l'aeroport del Prat. Bàsicament es va parlar de fer dues mesures d'una manera, diguem, més ja a curt termini. Una primera serien medicions sobre la contaminació acústica de manera coordinada entre l'Ajuntament i AENA, i fer aquestes medicions en els barris més afectats pel vol dels avions. I l'altra, plantejar que l'autoritat, en aquest cas AENA, doncs, plantegi una modificació, una revisió de la configuració, en aquest cas est, que és el tema que dèiem de per on doncs entren els avions a l'aeroport de Barcelona. Això que és el que vam consensuar doncs veïns i portaveus és el que avui tenim sobre la taula en aquest ple, perquè sigui el ple el que es pronunciï d'una manera oficial en nom del consistori i també del poble de Sitges, es sol·liciti oficialment al Ministeri de Foment i a AENA, malgrat ells en aquest moment ja estan informats d'aquesta preocupació i de les peticions del ple. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Carvicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. El grup socialista recolzarà aquesta moció, com ja va quedar pactada en la Junta de Portaveus. Certament no és un tema nou. Parlem de posar medidors a diverses zones del municipi per tal de poder comprovar i per poder defensar-nos davant d'aquesta contaminació acústica. A partir de que ha anat això a ple, altres veïns d'altres zones, com del barri de les Botigues de Sitges, demanen que també se'ls tingui en compte en aquest sentit, perquè ells també estan molt pròxims, més pròxims a l'aeroport, i per tant els tenim de tenir en compte. Serà qüestió de que posin medidors a diferents zones per tal de poder controlar-ho, i per tant tenen tot el nostre reconeixement i el nostre recolzament per poder fer aquestes mesures. I en el cas que el Prat doncs no faci la seva feina, o des del Prat no es faci la seva feina des d'AENA, doncs caldrà prendre mesures més contundents. Gràcies.
Gràcies, senyor Vicente. Més intervencions, senyor Llombart.
Sí, señor alcalde. Como bien sabe, hemos colaborado no solo con la Asociación de Vecinos, sino también desde nuestro grupo con la institución del Ministerio de Fomento en la acentuación de este proyecto de mediciones acústicas y un poco en la línea de lo que decía el PSC, intentar en la medida de lo posible que el mapa acústico se actualice en el municipio de Sitges para evitar una nueva reincidencia a posteriori de estas medidas que se van a tomar. La ministra, como usted sabe, nos transmitió tanto a nosotros, a la institución, como a la asociación vecinal, a sus representantes que se encontraban en ese momento con nosotros, que harían lo posible por solucionar el problema. Pero hay que recordar, y así lo hacía constar la ministra, la importancia que tenía esta cuarta pista, que se abrió en años recientes y que para el desarrollo de actividades aeroportuarias era importante que se estableciese y se siguiese estableciendo esta línea de bajada de aviones desde el municipio de Vilanova y la Geltrú, que, como bien nos explicaba, venía desde la línea de Sabadell y de Villafranca del Penedés. Por tanto, la esperanza de que reduzcamos esta contaminación acústica está ahí y se nos prometió que se trabajaría al respecto, pero también lo que sí también nos dijeron y nos dejaron constancia es que va a ser imposible reducirla al máximo o incluso cambiar la vía por la que están pasando actualmente estos aviones. Yo creo que lo que es importante ahora es que tengamos las mediciones correctas para tomar decisiones y, sobre todo, que se involucre desde un primer momento a las asociaciones implicadas para que hagamos el seguimiento conjuntamente. Por lo tanto, pedimos al señor alcalde, si es posible, crear una comisión de seguimiento en la que participemos todos los grupos, así como las asociaciones, desde una primera línea y que todas las actuaciones que se vayan a tomar se tomen en conjunto con ellos. Gracias.
Gracias, señor Llombart. ¿Més intervencions? Bé, amb la línia del que vostè deia, efectivament, en el marc de la Junta de Portaveus, en la qual s'hi van sumar els representants veïnals, que eren de 5 associacions de veïns, com he dit, l'Associació de Veïns de Quim Mar, del Port d'Aiguadols, de Punta Gaviota, de Montgavina i de Llevantina, doncs, evidentment, si és el cas, doncs, també hi afegim Garraf i les botigues, per com a zona afectada, i cap inconvenient en continuar parlant amb tots els portaveus. En aquesta línia també els haig de dir que els ajuntaments de Begues, Castelldefels, Gavà, El Prat, Sant Boi i Viladecans també s'han posat en contacte amb nosaltres perquè, com saben, el Ministeri de Foment ha impulsat la privatització o una part de la privatització en part d'Aena i la preocupació en aquest moment afegida a tot això és que si entra capital privat i, per tant, entra també la capacitat privada de decidir sobre el port, sobre l'aeroport de Barcelona, que això no ens vingui als municipis, doncs en poder també influir a l'hora de prendre decisions, com ja hi ha un acord en aquest moment, hi ha una taula on es prenen acords a tot el sector públic. I per tant, en les properes setmanes segurament hi haurà un pronunciament públic de tots aquests ajuntaments, també del nostre, en la línia del que hem decidit i el que hem parlat a la Junta de Portaveus, però afegint-nos a aquesta preocupació i a la constant reivindicació davant del Ministeri, que malgrat que es privatitzi una part d'Aena, els municipis volem tenir veu en tota aquesta organització de la configuració de l'aeroport. Alguna intervenció més? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Sí. Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Passem al següent punt, que és donar compte, si s'escau, al ple de la corporació de l'informe de la intervenció general relatiu al resultat de la funció fiscalitzadora dut a terme al llarg de l'exercici 2013 a l'Ajuntament de Sitges. Torn de paraules. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Malgrat és un donar compte i no es vota, hem pogut comprovar, ens hem llegit, hem analitzat l'informe signat per l'interventora de l'Ajuntament de Sitges i la cap de Comptabilitat i Fiscalització, i en alguns punts que considerem preocupants i creiem que cal comentar. És un informe on es relacionen totes les objeccions i informes que s'han anat fent referits a l'exercici del 2013. En total, unes 330 informes, objeccions suspensives i no suspensives. Es parla de les nòmines dels treballadors dels mesos de març, abril, maig, juny, juliol, agost, octubre i novembre del 2013, d'hores extraordinàries de la policia local dels exercicis 12 i 13, ajuts pel pagament de l'IBI a majors de 65 anys, resolucions de recursos humans, nova organització, contractació, reposició, plantilla de personal RLT. Una mica es fa anàlisi de tot el que hi ha dins de la casa i el tractament i els procediments de dins de la casa. Si entrem directament a les que afecten a les diferents regidories i departaments, veiem com periòdicament i molt regularment hi han estat subjectes d'observacions i no se n'escapa ningú. Des de l'alcaldia diríem que pràcticament totes les regidories, doncs, algunes més que altres, també s'ha de dir, destaquen, ens agradaria saber per què, la regidoria d'ensenyament i d'esports o la del Departament de Via Pública, contractació i compres, però totes tenen algun tipus d'objeccions. Són més de 300 i pel que es veu afecten a totes i cadascuna de les regidories. A més, la senyora interventora posa de manifest que no disposa de mitjans per fer el seguiment de si els diferents expedients amb objeccions han estat aprovats i tramitats definitivament correctament. Davant d'aquesta situació, considerem de cert descontrol, demanem que ja que s'ha fet des d'intervenció un treball exhaustiu i de control, doncs s'agafi aquest llistat que es comenta dins l'informe i es miri quants d'ells han estat corregits i abans de la seva aprovació s'han aprovat bé o no s'han aprovat bé, si s'han corregit les objeccions que es presentaven o no s'han acabat subsanant. De manera que si ja tenim una relació del que s'havia d'haver fet, veure si finalment es van aprovar com tocava o no, ja que s'ha fet aquest informe. I de totes demanar doncs, que l'administració s'hi posi, l'Ajuntament en ple, doncs, per tal que aquestes situacions, a mesura que es pugui, es vagin arreglant i no es donin, perquè no deixa de ser una sensació de ser descontrol i desgavell, que evidentment no afavoreix a la institució en tot el seu, sí. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions? Passem doncs al següent punt, que aquest era una donació de compte, que és també una donació de compte, en aquest cas, de l'informe definitiu de fiscalització plena posterior de la plantilla de la relació de llocs de treball i de l'execució pressupostària de les despeses de personal de l'Ajuntament de Sitges, exercici 2014. Torn de paraules. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Ja que hem fet la feina, hi ha hagut una lectura exhaustiva del document, doncs, de la mateixa manera que he fet en el punt anterior i que podria fer en el punt següent, no em vull allargar. Hi ha una sèrie de consideracions que es fan des dels càrrecs tècnics doncs, sobre la situació de la relació de llocs de treball, de la plantilla, de la valoració dels llocs de treball. En algun punt fins i tot destaca que no s'ha fet cap valoració dels llocs de treball durant aquesta legislatura, hi ha 34 llocs de treball que caldria tenir una valoració, que no es convoca aquesta comissió de seguiment de valoració de llocs de treball. Respecte a la jornada laboral també hi ha una sèrie de consideracions de la nòmina i altres despeses i de contractacions temporals també, tant del 2013 com del 2014, que s'han contractat del 2013 i 2014 31 persones que cal incloure la personal de plantilla de la corporació. Amb tot demanaríem, com hem fet en l'ocasió anterior, doncs que es tingui en compte, que s'intenti solventar tan ràpidament com sigui possible per establir la normalitat, el que entenem que han de ser els papers de l'administració i tècnicament tot estigui com ha d'estar. Gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions? Doncs passem al següent punt, que és donar compte dels informes de control financer 1-2014, 2-2014, 3-2014 i 4-2014, corresponents a les societats municipals Sitges Model 21, per l'exercici 2013, Sitges Esdeveniments, Agència de Promoció de Sitges, Turisme de Sitges i Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges pels exercicis 2011, 2012 i 2013. Torn de paraules. Senyor Ricard Vicente.
M'allargaria. Evidentment, després d'haver consultat els documents, doncs demanem que es tinguin en consideració els plantejaments que es fan des de intervenció i des dels càrrecs tècnics, per tant, s'apliquin. Entenem que val la pena regular tota aquesta situació. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost 2015, número 01, mitjançant crèdit extraordinari. Bé, com se'ls va informar a a la comissió informativa. Bàsicament, la modificació avui que es porta de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. El que fa és agrupar quatre temes importants per ordenar-los. El primer dels grans temes és el tema del pressupost participatiu. Com saben tots vostès, el pressupost participatiu, tot el procés que hi va haver es va fer durant la tardor i fins abans de final d'any. Es va fer un procés en què els ciutadans van poder presentar propostes després de una selecció, diguem, tècnica d'acord amb les característiques, amb els barems que havien de tenir les propostes. Un cop passada aquesta, diguem, selecció tècnica, van quedar unes propostes que són les que es van sotmetre a votació popular de la ciutadania. El que avui fem és recollir el que amb la Junta de Portaveus vam decidir amb l'acord de respectar la votació popular. És a dir, les 5 primeres propostes que van sumar l'import total que havíem posat a disposició de la ciutadania, que era 1 milió d'euros, són les que avui incorporem d'una manera, diguem, oficial, no?, en les partides del pressupost. Amb aquest ordre, la primera de les propostes, i d'acord amb el que vam parlar els portaveus, és la renovació dels vestidors del club Rugby Sitges, que és la que va rebre més vots en la votació popular. La segona és la remodelació i ampliació de l'estadi municipal d'Aiguadols. La tercera, la instal·lació de lavabos públics al passeig marítim i a l'estació de tren. La quarta, la creació d'un espai d'acollida per a persones indigents. La cinquena no és la cinquena amb ordre de votació, i explico el perquè. Perquè ella sola pujava 900.000 euros, i per tant era un import que ja no s'hi arribava. I els portaveus vam acordar que aquesta es deixés, diguem, separada i passés la sisena en votació popular, que era l'adequació d'una nova zona verda municipal a la zona de les cases del Sort. Per tant, l'opció votada en primer lloc, segon, tercer, quart i sisè són les que entren en el pressupost participatiu i totes elles sumen 1 milió d'euros. Què passa amb la que va quedar en cinquè lloc, que era la remodelació de l'escola d'adults? Doncs que durant aquest exercici encarregarem el projecte arquitectònic sabent que el dia que es faci costarà al voltant d'1 milió d'euros. Més o menys, estimadament, però ara s'ha de fer el projecte. Per tant, no la descartem del tot, i amb els portaveus vam quedar que el que es faria és encarregar el projecte. Aquest seria el primer bloc. El segon bloc, amb el sobrant dels interessos de la darrera amortització extraordinària de préstecs que vam fer a finals d'any, que és un sobrant de 400.000 euros, en dediquem al voltant de 80.000 per donar 3 subvencions als ports esportius de Sitges. El port esportiu d'Aiguadols, el port Ginesta i el port de Garraf. Subvencions per a la seva activitat cultural, esportiva, de promoció turística, etc. El tercer bloc és una altra modificació per les obres que s'han de fer a la comissaria de la policia local. S'han de fer unes obres de reforma per fer més còmode el lloc on els ciutadans van a presentar una denúncia i pel propi treball intern de la comissaria. I la quarta modificació, dintre també de la mateixa partida de promoció cultural, és una modificació de partida perquè es pugui donar una subvenció, en aquest cas, per la seva activitat de foment de la cultura a l'Ateneu Popular de Sitges. I aquestes són les quatre modificacions que avui passen al ple i que ara són sotmeses a debat i votació. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, tenia la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Diverses consideracions respecte a les paraules de l'alcalde. Com a tota modificació de crèdit, el Partit Socialista entén que és una eina pressupostària del govern i per tant té plena llibertat en decidir com posa les partides dins del pressupost aprovat. Per tant, ens abstindrem com hem fet sempre, a no ser que veiéssim alguna cosa que evidentment sortís de mare, però no, com que no és el cas, com sempre, ens abstindrem en qualsevol modificació de crèdit dintre del pressupost aprovat. Sí que voldria fer una sèrie de comentaris respecte al primer bloc dels pressupostos participatius. Queda clar, doncs, que a nivell de criteris cal treballar molt millor a fer uns pressupostos participatius, perquè hi ha hagut diferents situacions en les que ens hem trobat que no estaven prou ben treballats, segurament per ser la primera vegada, però caldria analitzar-ho més, i una d'elles és que una acabi caient per una qüestió pressupostària, i es quedi pel mig i tregui més vots i acabi caient per una qüestió pressupostària o econòmica. Per tant, això s'ha de poder valorar, replantejar, fer una sèrie de criteris que això no passi. De l'altra, hi ha el tema de les botigues i de Garraf, que en la Junta de Portaveus també es va parlar alguna cosa. És evident que la població de les botigues, el barri de les botigues i del poble de Garraf, per la seva situació geogràfica, per la seva quantitat d'habitants, difícilment podran tenir una votació que els permeti estar sempre alguna vegada les primeres en situació dintre la llista. Per tant, caldria valorar alguns criteris que intentessin regular aquesta situació, aquesta circumstància. Crec que seria una mesura justa a treballar. I per tant, a partir d'aquí queda per treballar. El grup socialista va recolzar els pressupostos participatius, és una eina per fer participar la ciutadania, creiem bona, però cal treballar-la més. Del segon bloc, correcte amb les aportacions que es fan als ports, a Ports Ginesta, Aigua Dols i al Port de Garraf, correctes. Ara se'ns fa estrany que hi hagi una baixa de 80.000 euros, com és una modificació de crèdit, es treuen d'un lloc per posar-les en un altre. Perquè els tingui la promoció cultural dels ports, s'han hagut de deure d'interessos de préstecs. A dia, encara no hem acabat el mes de gener i hi ha modificacions de crèdit d'un pressupost que s'ha aprovat fa res. I ja es treuen 80.000 euros d'un lloc per posar-lo en un altre lloc. Si més no crida l'atenció que hi ha hores d'ara i ja es treguin diners d'una partida quan acabem de començar l'any i hi hagi aquesta disposició de consignació pressupostària. I el tercer bloc, del qual res a dir, del tercer bloc, doncs també ens estranya, molt bé, canviem l'adquisició d'un vehicle de la policia per una reforma de la comissaria de la policia. Bé, no ho sabíem això ara abans d'aprovar el pressupost, quan fa 4 dies vam aprovar el pressupost, no ha passat pràcticament temps per una decisió d'aquest tipus, a no ser que vingui sobrevinguda per una causa que desconec i que hagi passat ara fa poc i ens trobem amb un problema, amb una circumstància que no estava prevista. Vist des d'aquesta manera, canviar el vehicle per la comissaria, home, com a mínim em fa preguntar si estava previst i si s'havia treballat que anava a pressupost i que no anava a pressupost i que era prioritari. Acaba de començar l'any i, per tant, una modificació de pressupost es fa estranya aquestes alçades de la pel·lícula perquè acabem de començar. I el pressupost aquest fa tot just un mes que ha estat aprovat amb aquestes partides, amb aquestes finalitats. Dit això, com deia al principi, com a tota modificació del pressupost, de crèdit, ens abstindrem i, per tant, farem possible que tiri endavant. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Bé, doncs, per contestar-li, senyor Ricard Vicente, el que els preocupava del tema de la comissaria de la policia, de les obres, li contesta la senyora Mireia Lluís, com a regidora de Governació.
Bé, el canvi aquest dels dos vehicles que vostè diu ha sigut possible, ja que, de fet, aquest any des de comissaria se'n va comprar un, des de la regidoria, i ara n'ha entrat un altre que l'hem comprat en leasing i un altre que entrarà, i això és del pressupost de l'any 2014. És cert que aquest any hi havia la mateixa partida, perquè realment vostè sap que mai se sap si es necessita pel que sigui un vehicle o una moto o dues motos, però vam creure convenient que era molt necessari degut a quan hi ha detinguts, doncs la manera en què es troba el detingut allà a la recepció on hi ha el control zero i la persona que va denunciar. Crec que això ha de quedar aclarit. Per tant, jo després els hi donaré un plànol de tal com quedarà, perquè també creiem que els policies han d'estar més protegits. El control zero, que és on reben les trucades i on reben fan la recepció de les denúncies, creiem que ha de ser, doncs, s'ha de modernitzar una mica, i el que hem fet ha sigut, ja tenim tot aprovat els plànols per poder-ho fer, i que serà semblant per no dir igual, com actualment està en totes les comissaries de Mossos d'Esquadra. També hem cregut fer un canvi de despatxos de sergents i d'atestats i caporals perquè la sala gran es lloga i també la sala de reunions. Per tant, si la podem tenir abans d'entrar dintre de tots els despatxos on s'estan fent les gestions, crec que no han de així no molestaran i estaran tots molt més segurs dintre amb aquestes separacions. Gràcies.
Gràcies, senyora. Gràcies, senyora Vinyelluís. Sí, per contestar la senyora Carvicente la resta de qüestions que plantejava, el tema dels ports, que deia, home, comença l'any i ja estan fent una modificació, com pot ser si fa 4 dies del pressupost, ens estem referint al 2014. És el pressupost del 2014 ja ho contemplava, però com que les subvencions havien de ser nominatives, per això en aquest cas es fa la modificació per fer constar nominalment l'import i a quin port correspon de cadascun dels que tenim al municipi. És per aquest motiu que passa, perquè han de ser nominatives les subvencions. Respecte a la valoració que vostè feia del pressupost participatiu, és obvi, la Junta de Portaveus vam fer una valoració, és la primera vegada en aquest municipi que es tirava endavant un pressupost participatiu en l'àmbit de les inversions i lògicament doncs, ens hem adonat que hi ha hagut encerts, hi ha hagut desencerts, hi ha hagut coses que s'han de polir, coses que s'han de millorar i evidentment això ho farem i la setmana que ve hi ha una audiència pública que em penso que és el dimecres de la setmana que ve a 8:15 del vespre, oberta a tot el poble de Sitges i especialment a tothom que va participar directament doncs, tot el procés participatiu per valorar entre tots doncs, el que ha anat bé, el que no ha anat bé i fer una avaluació doncs, entre tots. Un dels aspectes que es va tractar va ser que ja va sortir en la primera audiència pública que es va fer del pressupost, és com es tindria en compte que tenim dos nuclis de població lluny de la vila i que hi viu menys gent que la vila i com això es tindria en compte, es podria tenir en compte a l'hora de votar, perquè si encara que anessin a votar tots massivament, doncs si a la vila tothom hagués anat a votar massivament, doncs tampoc el resultat sempre hagués estat inferior. No? Bé, es va dir, una de les idees que es va dir és que hi ha d'haver una ponderació de cara a la votació a Garraf i les botigues. Aquesta ponderació aquesta vegada no va sortir en les normes, però sí que és una cosa que vam comentar als portaveus de preveure de cara a futures edicions. I és una de les qüestions, efectivament, com vostè diu, que vam posar sobre la taula els portaveus. I sobre la qüestió de que deia que hi ha hagut una proposta que ha caigut i això s'hauria d'haver tingut en compte, val a dir una cosa, ha caigut per l'import. Per l'import, és a dir, es podien presentar propostes amb un màxim d'import d'1 milió d'euros. El camp de futbol, com que l'estimació era que costaria 700.000 euros, va entrar. L'escola d'adults, com que costava, si no recordo malament, 880.000 euros, l'estimació, per això va entrar. El que passa que ha caigut perquè si les que han quedat davant ja sumen 900.000 euros, o 400, o 500, i sumant aquest passa del milió, per això ha caigut, perquè passava del milió previst, un cop sumant les anteriors. Aquest ha estat el procés. I per això ha vingut la següent, que sí que pel seu import, que era més petit, podia entrar fins a 1 milió. Perquè, si no recordo malament, sumant la primera, la segona i la tercera, ens anem a 850.000 euros. Era aquest el motiu. Si vol, té la paraula.
Gràcies. Respecte a les respostes, respecte al tema de la policia, jo no em posava en dubte que si la comissaria, si han de fer una sèrie d'accions o no, confio en que si des del departament, des de l'àrea, doncs hi ha aquestes necessitats, s'hagi de fer. El que posava en dubte és perquè no estava previst abans de tenir aquests 30.000 euros, 30.600 euros, doncs en pressupost, quan es va fer fa un mes, doncs aquesta despesa consignada. No el què, sinó el com, és el que estic posant en dubte. Respecte a l'aportació de la promoció cultural dels ports, també en el què, res a dir. Altra cosa seria, si em diuen que ve del 2014, una de les maneres ha sigut quan tanquéssim l'exercici del 2014 en el romanent el que hi hagi, destinar això. Però en tot cas, jo el que em referia és que perquè hi hagi aquesta alta per la promoció cultural dels ports ha hagut d'haver una baixa en els interessos de préstecs de deute públic. En el moment que es van fer aquests números, que ara s'obrin, entre cometes, aquests 80.000 euros d'interessos de préstec, si més no, doncs crida l'atenció. No res a veure amb que no estigui d'acord o que no posi en dubte el tema dels ports. I com a últim del que deia dels pressupostos participatius, evidentment d'acord amb els criteris que s'han de treballar, i el que dèiem, són uns criteris que crec que s'han de posar sobre la taula i treballar bé. Em diu, bueno, no hi cap, i per tant els primers sumen més i quan arriba aquesta cinquena opció, doncs no hi cap, perquè hi ha 1 milió d'euros sobre la taula i no hi cap. Jo puc entendre aquesta reflexió, però n'hi ha una altra que diríem, fem una primera fase d'aquest projecte que no hi cap, intentem fer una primera fase d'aquests 880.000 euros de l'escola d'adults, fem alguna cosa perquè d'alguna manera es respongui i entri. I en canvi el que ha quedat fora, perquè ha quedat fora, no ha quedat de les primeres, queda darrere. Depèn de com ho valorem, depèn de com posem els criteris, doncs, qui ho hagi demanat o no es pot sentir amb un greuge major o menor. Crec que s'han de repassar els criteris i la manera de com es puntua, i per això ho deia. En tot cas, com deia, doncs, tindrem l'abstenció i tirar endavant. Gràcies.
Em sap greu que digui això, perquè és que la Junta de Portaveus ho vam decidir tots, de mutu acord. Vam dir, fem una primera fase o encarreguem el projecte per fer-lo sencer quan es pugui. I vam valorar tots, dir, que passi la sisena opció, que hi entra íntegra, i encarreguem un projecte de rehabilitació de l'edifici del centre d'adults sencer i el farem al proper exercici. És així o no, portaveus? Vam quedar tots així. Respecte al que comentava dels ports, de l'aportació, home, hem tingut un sobrant d'interessos. Jo que del sobrant d'interessos que hem de pagar els bancs ho dediquem a promoció cultural, a promoció turística, a promoció social de 3 actius turístics que tenim al municipi com són els nostres ports, a mi em sembla superinteressant. I aquest sobrant d'interessos és perquè estem amortitzant préstec i ens estalviem de pagar interessos, perquè els estem avançant. Perquè els interessos que del pla de proveïdors no són pocs, i els estem liquidant tots aquests préstecs. I tot això que ens estalviem d'interessos ho podem dedicar a coses com les que avui estem aprovant dels ports. A mi em sembla una proposta, vaja, interessant i que és bona, és profitosa en aquest sentit. Però bueno, en qualsevol cas, qüestió suposo de punts de vista. Alguna intervenció més? Senyor Carvicente, de reintervenció, gràcies.
Molt senzill, i no ho sabia, això fa un mes. Que és 80.000 euros, fa un mes es van posar en aquesta partida. Fa un mes, vostès van aprovar. Aquest mateix raonament que acaba de fer el podia haver fet fa un mes, i aquestes dades no serien aquestes. Per tant, no m'enredi. Això ho podíem haver decidit, era una altra manera. És una altra manera de veure les coses. La mateixa que hauríem pogut veure fa un mes, no? Aquests diners els estaven posats, hem decidit posar-los aquí, els que van votar a favor, i ara els canviem, fa un mes.
La darrera amortització extraordinària de préstecs i el sobrant, com el vam saber, de 400.000 euros, és en data 31 de desembre de 2014. No fa un mes, fa 26 dies, però l'anterior ple, on es va aprovar el pressupost, va ser abans de Nadal. Bueno, potser va venir de 10 dies. Però ja el teníem aprovat, el pressupost. Però bueno, en qualsevol cas, anem a la intenció. Senyor Carvicente, comparteix amb mi que la intenció és bona? Doncs va. Doncs vinga, endavant. Passem a la votació, si no hi ha cap més paraula demanada. Vots a favor de la modificació de crèdit? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 13 vots a favor i 8 abstencions.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'esmena a l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i de les ordenances reguladores dels preus públics d'aquest Ajuntament, que hauran de regir per l'exercici 2015 i següents. Senyor Pep Moliner.
Bé, va haver-hi una errada tècnica de transcripció, els preus no canvien i la pista continua amb el preu que hi havia anteriorment, a la de bàsquet com a la de futbol, i per tant em comenten que ha sigut una errada a l'hora de transcriure les ordenances. Gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyor Driapet.
Gràcies, senyor Batlle. Voldríem que ens fessin arribar els criteris que s'utilitzen per marcar aquestes taxes d'utilització dels serveis esportius. Més que res, perquè voldríem que s'adequessin al màxim els costos, ja que entenem que amb la dificultat que hi ha a la vila per poder practicar esports d'equip, per la manca d'instal·lacions públiques gratuïtes, doncs voldríem facilitar al màxim l'accés a l'esport, que entenem com a eina de socialització i de cohesió social. Vull dir, si ens poguéssim fer arribar aquesta informació, ho agrairíem. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Adrià, com són exclusivament valoracions tècniques i no polítiques, doncs li farem arribar els criteris de l'equip del Departament d'Esports per ficar aquests preus. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 20 vots a favor i una abstenció.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, del Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Sitges. Senyor Marc Martínez, teniu la paraula.
Sí. A veure, el que tenim avui a aprovació, presentem a aprovació, és fruit d'un pla local també que es va aprovar el gener del 2012. Per tant, és un pla que és consecució d'aquest altre que ja s'havia fet durant l'any o s'havia preparat durant el 2011. No? El camí de la igualtat entre homes i dones és llarg i feixuc. I segons la llei, per on havíem de començar era per arreglar la casa. Aleshores es va demanar l'ajut de Diputació i es van passar a una empresa. S'ha fet una diagnosi profunda de com està el tema dintre de tots els departaments de la casa. S'ha col·laborat intensament amb el Departament de Recursos Humans i també d'Igualtat i d'Inclusió Social i també amb els polítics que corregeixen aquestes regidories, inclús l'alcalde. També s'ha treballat moltíssim amb la Junta de Personal i el Comitè de Personal. Vull dir que s'ha fet en ple estudi de la situació real. Queda molt camí per recórrer, aquesta és la veritat. Estem lluny de poder tirar les campanes al vol. I concretament, després de la, diríem, diagnosi, que els regidors poden perfectament llegir amb l'estudi que se'ls ha entregat, el que es proposa són activitats o actituds o línies d'actuació per intentar, diríem, solventar una mica més aquest camí vers la igualtat. Aleshores, en concret, es proposen polítiques de cultura d'igualtat de gènere en general, política de cultura, igualtat en l'accés a l'ocupació, igualtat en les polítiques de formació i desenvolupament professional, mesures favorables a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, condicions de treball i política salarial, condicions de treball, salut laboral i prevenció de riscos laborals, igualtat, finalment, en la comunicació interna i externa. Això són els grans eixos on s'haurà de treballar a tots els departaments. I aquí és on haurem d'incidir i anar trobant solucions. Hi ha molts camins, es proposen moltes accions i realment doncs val la pena de que ens hi posem seriosament. Jo aquest matí he estat a Granollers en una, diríem, no convenció, però sí una reunió de treball amb molts ajuntaments i costa molt a tot arreu, eh? No aquí sol. Després hi ha una altra cosa i és que els ajuntaments es pregunten si realment per la nova situació legal és una activitat que correspon a l'Ajuntament o no. I aquesta és una lluita, aquesta és un interrogant molt fort a l'hora de decidir polítiques i decidir, diríem, dotar-les de dotacions econòmiques per tirar endavant certes campanyes i certs, diríem, activitats d'aquest tipus. No està tan clar, no està absolutament gens clar si els ajuntaments tenen que, diríem, una cosa és l'actitud de treballar en el sentit de la igualtat dels homes i les dones, que això per essència s'ha de fer, evidentment, i una altra cosa és si com a institució tenim que crear tot un departament seriosament, que si no, no val la pena, per tirar això endavant i dotar-la econòmicament fortament. Una cosa és l'obligació i el dret que tenen les persones a ser iguals, i una altra és l'obligació que l'Ajuntament pugui tenir de tirar un departament gran en aquest sentit. No està gens clar. El que sí que tenim clar nosaltres és que amb els mecanismes que tenim volem fer el major, diríem, la major tasca possible dintre d'aquest camí, que insisteixo, és feixuc, costa molt, i a vegades inclús els mateixos protagonistes no entenen res, moltes vegades. Costa. Costa, i encara que tinguem bons tècnics o no els tinguem, perquè hem tingut de tot en aquesta legislatura, doncs s'està fent el que es pot, però costa molt. Res més fins ara.
Gràcies, senyor Martínez. Intervencions dels grups. Senyor Driapet.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP donarem suport a l'aprovació d'aquest pla interdigualtat, tot i que creiem que es podria millorar, i treballarem juntament amb la regidoria per intentar millorar-ho. Creiem que és una eina brutalment necessària, també d'anar més enllà, vull dir, l'aspecte aquest que deia, si que no saps si és legal o no, és l'obligació no de l'Ajuntament de fer-ho, bé, però s'ha de fer, per tant, que sigui legal o obligatori hauria de ser el de menys. Per altra banda, hi ha aspectes del diagnòstic que ens han preocupat, vull dir, perquè entenem que durant molts anys aquesta feina no s'ha fet del tot. Per exemple, són els criteris de promoció, l'aspecte que diu que una de les deficiències és que els criteris de promoció no sou prou clars, i això és, entenem que és bàsic per evitar suspicàcies, per evitar problemàtiques dins de l'Ajuntament com a contractador de personal. Aspectes de la percepció, per exemple, un aspecte també ens ha quedat molt atenció és la poca percepció de la formació en assetjament laboral que tenen les dones de treballadores de la casa, i que dona la sensació que, bueno, doncs si es fa, sembla que no acaba d'entendre's com a tal. I un altre aspecte que també volíem destacar era una petita valoració que es feia sobre la policia local, i com entenem que la policia local és l'ens de cara al poble que més visible i que més intervenció té amb la ciutadania, doncs és important que això es destaqui. També entenem que aquest diagnòstic és una eina molt, molt bona, i creiem molt interessant que aquest diagnòstic es vagi fent doncs cada dos anys, seria bastant interessant, de cara a poder valorar si les activitats fetes van anar al bon camí i si s'ha de rectificar algun de les feines que s'estan realitzant. I treballarem, hem passat aquest pla de treball a la nostra gent per poder-ho treballar més a fons, perquè entenem que ha de ser una de les prioritats de l'Ajuntament i de recursos humans de l'Ajuntament, entre d'altres. I si es pogués crear altres eines que no existeixen, com incloure la regidoria d'igualtat, etc., en un futur, doncs ho veuria molt, molt, molt favorablement. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Driapet. Senyor Llombart, teniu la paraula.
Sí, gràcies. Gràcies, senyor alcalde. El plan de igualdad de género que se nos presenta a fecha 2014 y que se hace público hoy es un plan bastante interesante, aunque habría que todavía ajustar en algunos de sus términos, puesto que adaptando la realidad, algunos de los perfiles que tenemos en este ayuntamiento, pues obviamente no se adaptarían a las necesidades estratégicas, tal vez, de la próxima legislatura. Por lo tanto, lo que se invitaría es a, en profundidad, compartir los resultados de este plan con el resto de los técnicos del ayuntamiento, y sobre todo con las instituciones, tanto como el Comité de Empresa como instituciones que puedan ayudar a su ejecución e implementación, y que sea una realidad en la próxima legislatura, y ese debería ser el compromiso político de todos los que estamos aquí y, por supuesto, también de toda la responsabilidad técnica que tiene el Ayuntamiento hoy día. Es importante que no se quede en el olvido, que no sea un documento obsoleto de aquí a dos años y que se haga realidad, siempre y cuando se adapte a los hechos, a la realidad de un procedimiento estratégico de implementación, tanto a lo político como a lo técnico, puesto que tenemos lo que tenemos en este ayuntamiento y debe ir acompañado con un plan de desarrollo de los propios trabajadores. Gracias.
Gràcies, senyor Llombart. Més intervencions? Senyora Mercè Espada, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, celebrem que s'hagi decidit ara l'equip de govern a elaborar aquest pla inter d'igualtat, però pensem que ara, quan ja acaba la legislatura, doncs podia haver fet abans realment perquè és necessari. La majoria de les actuacions que estan previstes doncs són pel 2016 o el 2017. Aquest pla el considerem molt positiu estem d'acord amb el seu contingut, tot i que es podria aprofundir en alguns aspectes, de fet, ja, tal com diu el pla, l'ha fet la Diputació, però tal com ja ha sortit aquí per part d'altres intervencions, per portar aquest pla a la pràctica és necessari un personal especialitzat i un personal format, cosa que en aquests moments no hi és, com si hi havia a l'anterior legislatura, que malgrat que puguin haver-hi dubtes legals, bé, això és discutible, però molts ajuntaments tenen regidories específiques d'igualtat que són les que possibiliten el lideratge d'aquestes polítiques i també hi havia personal especialitzat. Teníem un agent d'igualtat, teníem una psicòloga experta en atenció a les dones i que per tant pot liderar la prevenció de la violència de gènere, cosa que en aquests moments la pròpia diagnosi del pla que avui presenten aprovació ja constata que l'Ajuntament de Sitges actualment no té una regidoria específica d'igualtat, com va passar l'anterior legislatura. Anys enrere aquest departament també va comptar amb el suport tècnic d'un agent d'igualtat i d'una tècnica que coordinava el Centre d'Informació i Atenció a les Dones Sitges Dona. Actualment l'Ajuntament de Sitges no disposa d'aquests perfils professionals, factor que condiciona el desenvolupament de les polítiques d'igualtat municipals. Per tant, el pla també constata la manca de formació en igualtat del personal tècnic. Per tant, amb aquests dèficits és difícil poder implementar realment aquestes mesures. Dubtem de la seva eficàcia i el fet d'haver acomiadat el personal especialitzat evidencia una manca de prioritat política real per a aquestes polítiques d'igualtat. No obstant, donat que el pla significa posar de manifest aquestes millores a realitzar, el nostre vot no serà contrari, sinó d'abstenció. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 14 vots a favor i 7 abstencions.
Passem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cannabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques, legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Sitges. Senyor Jordi Mas, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Portem amb aquest punt, finalment, al ple l'ordenació sobre les associacions canàbiques al nostre municipi, que vol cobrir, de fet, diferents mancances que teníem encara pendents. Per una banda, volem cobrir la manca d'una regulació normativa a nivell català que ha deixat durant temps en un estat poc definit aquest tipus d'entitats, els usuaris de les mateixes, d'aquest tipus d'associacions. Nosaltres ens hem posat des del primer moment en contacte amb el sector, especialment amb els representants de la Federació d'Associacions Canàbiques, la CATFAC, compartint amb ells les seves necessitats, les seves inquietuds, per tal d'arribar a una ordenança que pogués regular tot aquest sector, també en benefici seu, donant-los una seguretat jurídica molt més ampla. Aquesta ordenança també, sobretot, vol donar resposta a una insistent reclamació veïnal que es queixa de molèsties que els produeixen determinats establiments d'aquestes característiques, properes o contigües a les seves cases, sobretot també per ells, aquesta ordenança tira endavant. Hem rebut, i cal agrair-ho així, les aportacions en concret de la regidora del PSC, la Núria García, que hem incorporat i que realment han millorat el text de la mateixa. Finalment, també és just, jo crec, agrair l'equip tècnic que ha elaborat el text de l'ordenança, juntament amb una comissió, amb representants de diferents departaments, que ha treballat un document que finalment, penso jo, ha quedat totalment satisfactori. Com sabran, o com recordaran alguns de vostès, l'Ajuntament va decretar el maig passat la suspensió de llicències, supeditant doncs a actuar tot regulant específicament aquest tipus d'ús, aquest ús al municipi, i això de fet és el que fem justament ara. Altres municipis, en concret l'Ajuntament de Girona, que ha estat realment un referent en aquest cas, tenen ja ordenances en aquest estil, i per tant nosaltres el que fem també és juntar-nos a la llista de municipis que tenen regulat aquest tipus d'activitats. Comentaré doncs breument alguns fets destacats de la present ordenança, no vull fer-ho pesat, però hi crec que són molt importants. En concret, l'article 3 regula la renovació periòdica cada 5 anys, que obliga a sol·licitar una nova habilitació per a poder continuar prestant l'activitat. Això és una mica novetat, però realment ens permetrà un control molt més exhaustiu de l'activitat i detectar més fàcilment si hi ha hagut canvis o qualsevol altra modificació dels motius pels quals s'hagi pogut donar la llicència inicial. L'article 4 en concret regula les especificacions tècniques que hauran de garantir aquests establiments, en especial, molt especialment en matèria de sorolls i sobretot de renovació de l'aire, que han de garantir evidentment un impacte zero sobre els veïns. L'article 5è regula, aquest és un article molt important, regula les distàncies que hauran de complir els establiments, les associacions canàbiques, com a criteris d'emplaçament dins del nostre municipi. Es prohibeix específicament la seva obertura a menys de 300 metres de centres educatius, de centres sanitaris, de centres esportius, d'espais joves o de qualsevol altre edifici qualificat d'equipament. Es prohibeix també la seva obertura a menys de 200 metres de les activitats incloses en el catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives. I es fixa també una distància mínima entre els establiments de 500 metres. L'article 7è, a més, regula els horaris dels establiments, que es fixen com a màxim de 8 del matí fins a les 10 de la nit. També regula que només, òbviament, podran entrar les persones que siguin sòcies de l'entitat i en cap cas menors d'edat. No podran tenir publicitat ni, òbviament, transmetre cannabis a persones que no siguin sòcies. Finalment, la disposició transitòria dona 6 mesos per a l'adaptació a la normativa d'aquells locals que avui en dia estiguin en funcionament i pensem que amb això avançarem amb el control i la regulació d'aquest tipus d'activitats. Gràcies, Abanya.
Gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups. Senyor Triapet.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP ens abstindrem perquè volem plantejar al·legacions a aquest document. Hi ha aspectes en els que realment no acabem d'entendre molt bé i creiem que no estem gens d'acord i que si es mantenen pot conduir-nos a votar en contra l'aprovació final, com per exemple aspectes com que l'article 7 en el seu punt 6 marqui com a la necessitat de que els associats siguin consumidors habituals de cannabis, quan a moltes d'aquestes entitats existeix la figura del soci no consumidor. També entenem que si s'han volgut fixar en altres municipis a l'hora d'efectuar crear aquesta normativa, podrien haver tingut en compte el cas d'un dels casos que més fama té a l'estat espanyol, que és el cas de Donosti, Euskal Herria, que té un funcionament que ha estat consensuat amb les entitats, amb els col·lectius, veïns, etc., i que a més és molt avançat en comparació a altres projectes. Nosaltres, en base a aquestes propostes que vam poder veure amb el tema de Donosti, etc., farem al·legacions de cara a modificar en alguns aspectes aquesta ordenança municipal reguladora. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions. Senyor Ferran Llombart, teniu la paraula.
Senyor alcalde, gràcies. El Partit Popular ha tenido algún encuentro con propietarios de locales que actualmente ejercen este tipo de actividad en el municipio, así como con la Federación Catalana, y hemos encontrado incongruencias en la normativa o la ordenanza municipal reguladora que se quiera aprobar en este pleno. Sugeriríamos la posibilidad de pasarlo a un próximo pleno donde se podría tal vez consensuar mucho más en profundidad, no solo con el ámbito político, sino con el ámbito asociativo y con los propietarios de estos locales, puesto que los primeros indicativos que nos ha dado este encuentro con los propietarios es que les va a llevar a una imposibilidad transitoria de adaptarse a la regulación, lo cual significaría el cierre de este tipo de locales en la casi totalidad del municipio, lo que implica en este caso un agravio no solo a los propietarios, sino también a los propios consumidores que tendrían que desplazarse y hacerse este tipo de consumo en municipios de la comarca, con el agravio que esto implica en la reducción del ámbito comercial al ámbito municipal del Ayuntamiento de Sitges. Lo que sí sería importante, tal vez, sería buscar este consenso, no sé si entrando en algún otro tipo de regulación, ya que esta se ha basado muy específicamente en la regulación implementada en el ámbito de Gerona, y a lo mejor teniendo en consideración otras regulaciones municipales similares en otros municipios, como la que hacía referencia el regidor de la CUP, podían darnos algo más de flexibilidad hasta llegar a una regulación mucho más estricta o severa en un futuro próximo. Pero a corto plazo lo que está claro es que, según el encuentro que hemos tenido, llevaría al absoluto cierre de la práctica totalidad de los locales que tenemos en el municipio de Sitges y, como decía antes, con el agravio que esto implica en el ámbito comercial. Gracias.
Gracias, señor Llombart. Señor Carretero, tenéis la palabra.
Sí, gracias, señor Forns. Nuestro Grupo Popular de Sitges sí que apoyará esta ordenanza. Creemos que se ha trabajado, tal y como nos lo ha hecho ver la Comisión Informativa, de una manera consensuada a través de una asociación de consumidores, que es la representante, entiendo, de todo este colectivo, y de hecho el punto 6 al que hace referencia el señor Adrià Pep es una de las sugerencias precisamente de la asociación, de que se ponga que son consumidores habituales, y es precisamente para evitar y para poner en manifiesto que no se permite el traspasar, digamos, pues ese material, sino es para consumo propio y dentro de la propia entidad. Por tanto, nosotros vemos que es una regulación bien trabajada, consensuada con un colectivo que puede que los negocios que están actualmente pues no estén de acuerdo, pero que no es un todo lo que sale aquí no es mera casualidad, sino que está estudiado y haciendo y se ha hecho en base a unas prescripciones hechas por los propios colectivos consumidores. Y creo que es suficientemente rigurosa, creemos que es suficientemente rigurosa como para aprobarlo inicialmente, y evidentemente tienen el derecho cualquiera de presentar las alegaciones correspondientes si no están de acuerdo. Y bueno, pues entiendo que el equipo de gobierno y todos nosotros, en el ejercicio de nuestra responsabilidad, pues valoraremos si es mejorable o no. A priori nosotros la vemos, como he dicho, rigurosa, concienzuda y bien trabajada, y por tanto le daremos el apoyo. Gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions? Senyora Núria García, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, valorem positivament que hagin incorporat les nostres aportacions al treball que ha fet la comissió d'estudi. Valorem també positivament que es faci aquesta ordenança i votarem a favor. Precisament, vull dir-los que hi ha pràcticament només l'Ajuntament de Girona que tingui ordenança respecte a regular els clubs canàbics i l'Ajuntament de Donosti. Vull dir que és una aposta que des del nostre municipi siguem un dels ajuntaments pioners també en regular la ubicació de clubs socials. També hi ha altres aspectes que ja ha citat el regidor Mas, que no repetiré, que regula tant l'horari, la ubicació, la distància entre equipaments escolars, sanitaris, etc. I alhora també ens permet garantir que l'obertura d'aquest tipus d'establiment es realitzi per associacions d'usuaris degudament inscrites en els registres públics, així com la limitació horària d'obertura i també la limitació de publicitat, que ja ha comentat també el regidor. I per últim, una de les nostres aportacions que s'ha tingut en compte és que ens permetrà fer un treball de reducció de riscos molt important, perquè en aquests clubs sí que hi van consumidors habituals, vull dir, no ens enganyem, vull dir, la gent que va en aquests clubs fuma cànnabis, i aleshores ens permetrà coordinar accions de reducció de riscos que hem posat en un dels capítols en coordinació amb el futur pla de drogues que s'està realitzant del nostre municipi, i per tant ens podrà donar visibilitat i treballar detectant aquells consums problemàtics d'usuaris i poder-los derivar cap a tractament. Res més, moltes gràcies.
Gràcies, senyora García. Alguna intervenció més? Senyor Driapet, ho contesta primer el senyor Mas. Sí, senyor Driapet.
Bé, aclarir que la nostra oposició al punt 6 de l'article 7 es basa en que es vol veure aquestes associacions com purament llocs on consumir o comprar o adquirir cannabis. També tenen aspectes culturals, tenen defensa en aspectes de contracultura, etc., que poden ser de l'interès de persones que no siguin consumidores. Per això entenem que com són associacions, moltes d'aquelles que van lligades a associacions culturals, doncs que es pugui tenir la consideració de que pugui haver-hi, per exemple, el carnet de no consumidor, que en molts llocs existeix i que és un carnet que diu jo no puc comprar perquè no soc soci no consumidor, no puc adquirir però puc entrar a l'associació, perquè no són bars oberts, vull dir, són locals on només poden entrar socis, principalment. Doncs perquè qualsevol altra activitat no vinculada a la venda o consum de cannabis pugui tenir un altre públic, doncs per això no entenem l'existència d'aquest punt. Perquè a més és una realitat, vull dir, molts clubs cannabis, potser sí, no els conec, però sé que en altres llocs sí, tenen aquesta activitat cultural paral·lela. Vull dir, llavors, creiem que també és interessant, vull dir, si ja que es creen, com a mínim que fomentin alguna cosa més, que no sigui purament el consum i la venda.
Gràcies, senyor Driapet. Senyor Mas, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Primer, realment, la regidora socialista realment m'ha fet recordar una cosa que m'havia oblidat, que realment aquest procés s'enquadra dintre d'aquest futur pla de drogues, com molt bé deia ella, que s'està elaborant. La Diputació ha posat un equip a treballar també amb nosaltres i, evidentment, aquest era un dels aspectes que teníem pendents i que representarà un dels eixos fonamentals del pla de drogues. Una altra cosa que també, senyor Ferran, realment, és a dir, no li puc negar, el nostre objectiu sobretot és protegir els veïns, aquesta és la nostra prioritat. Hem parlat amb els explotadors, amb les entitats, amb els empresaris que hi ha darrere, però la nostra prioritat és la protecció màxima dels veïns, dels nostres ciutadans, i per tant aquí és on posem tot el focus i espero que ho aconseguim. També, tant a vostès com a la CUP, jo els agrairia que vulguin revisar el que vulguin, però també els pregaria que ho facin abans de que portéssim temes aquí, perquè llavors ja podem incorporar les coses. Si tot ho deixem una miqueta per al·legacions i per allà, doncs mai acabem de fer un document que sigui consensuat. El consens es treballa, es participa, és d'això, sí. Si no diem res i després esperem que passin les coses, difícilment podem enriquir el document. Fa temps que estem parlant d'això, ho vam comentar especialment a la comissió informativa, alguns grups han participat molt activament, no entenc com no poden participar quan pot ser. Sobre la impossibilitat o no, sobre el tancament o no de locals, jo crec que aquí hi ha una consideració tècnica molt important i és que aquests locals, com a mínim la seva definició i el seu objectiu, la seva estratègia, és senzillament d'una associació amb finalitats terapèutiques. Això és realment el que es diu. No són associacions culturals, són associacions que per definició s'autodefineixen com a finalitats terapèutiques. Si és per aquesta finalitat, jo no veig impossible que d'això que estigui al municipi. Ara, si realment entenem aquesta associació com un negoci per fer diners, aleshores és probable que sigui difícil encaixar, perquè el propi, diguéssim, la pròpia missió de fer diners els impedirà probablement fer negocis en determinats llocs on realment ells es pensen que tenen més mercat o es pensen que tenen més gent. Per tant, si la finalitat realment és terapèutica, és una finalitat, en aquest cas, en l'àmbit de la sanitat, jo no ho veig impossible. Ara, evidentment, si és una activitat comercial, econòmica, doncs molt probablement pel seu propi model de negoci no serà viable, entenc, que així es desenvolupi en el municipi. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 19 vots a favor, un vot en contra i una abstenció.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Sitges per l'any 2015. Senyor Major Mirall.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, es tracta d'un parell de petites modificacions. En el cas de... Venen dos dictàmens seguits. En el cas de plantilla, doncs, l'amortització d'una posició de policia local per deixar espai per poder en el proper ple presentar el nou quadrant que necessita de marge econòmic, diguem-ne, i que es podrà aconseguir lligar el total, doncs amb aquesta amortització. També aprofitem aquesta amortització per acabar amb la creació dels llocs de treball de temporals. Com ha dit abans el Ricard Vicente, doncs, indicava que l'informe d'intervenció parlava sobre els treballadors temporals que no tenien plaça. Això era una forma d'actuar típica de l'Ajuntament que portàvem arrastrada tots aquests anys, que a poc hem anat acabant, i amb aquesta última creació doncs ja no queden temporals sense plaça creada, cosa que crec que és un esforç important que s'ha fet durant tota la legislatura i que dona una plantilla doncs, potent i més fàcil de gestionar. Per la banda de la relació de llocs de treball, també la comento ara, que és el següent punt. Per la banda de la relació de llocs de treball, doncs, hi ha també un petit canvi d'una persona que passa de la tasca de policia local a la tasca de vigilants d'auxiliar de territori, i és perquè efectivament estava fent aquesta tasca, el que passa que no s'havia fet el paper, diguem-ne, correcte per assignar-lo aquí, i ara que ens ho ha sol·licitat oficialment, doncs fem el paper correcte. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 11 abstencions.
El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges de l'any 2015. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 11 abstencions.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'agraïment públic a tothom que ha col·laborat i participat en la Cavalcada de Reis 2015. Senyor Mirall.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, totes les festes impliquen persones, impliquen voluntaris, gent que dedica les seves hores i el seu temps a tirar-les endavant, però per mi Reis ha representat doncs un gran exemple d'aquest canvi. I Reis, que és una festa doncs important, volguda i viscuda des de les famílies i especialment pels més petits, doncs, com podem veure aquí, és una festa participada a la vegada doncs per tot el poble, per moltíssimes associacions, empreses i grups. Tenim primer doncs que agrair a totes les institucions, a l'agrupació Baix Populars, al Retiro, al Prado, als independents de Sitges que han deixat carrosses, a l'associació de pastorets que ha col·laborat amb roba, als Global Subur Events, als modistes de diferents llocs de l'agrupació de Baix Populars, a empreses com Capravo, Ferran Joguines, Interesports, Julià Perfumeries, a la Brigada Municipal, a la Policia Local, la Creu Roja, els Mossos d'Esquadra, CESPA, el Departament de Comunicació i especialment doncs, als treballadors de la Regidoria de Tradicions i Festes i tots els altres serveis que durant una festivitat doncs, han estat en servei treballant per tirar endavant la festa. També dintre l'agraïment incloem un especial agraïment a la gent de les botigues de l'Associació Cultural que se n'ha encarregat, igual que la Comissió de Reis, diguem-ne, municipal se n'encarrega més de l'activitat a la vila, doncs l'Associació Cultural se n'ha encarregat de l'activitat de Reis a la zona de botigues i Garraf, i els agraïm doncs, la feina que han fet allà de portar l'alegria doncs, a la canalla. En segon punt, doncs, agraïm a persones concretes que han estat treballant per la festa i que han estat fent coses doncs, petits esforços que per ells han representat moltes hores i que li han donat a la festa doncs, el caire que hem viscut. Per exemple, doncs, el Marc Macià fent material de difusió, fent les xapes, els cartells, el Gavi Núñez, el Melchor Collado, l'Antonio Morales, a la Saló i a la Blanca, que han facilitat l'organització dels actes previs, que han ajudat en el tió que es va fer els dies anteriors i que han tirat endavant també doncs, la passejada dels ninos de Disney i de tota l'ambientació infantil que es va fer durant els actes del tió, a l'Alessandro Bianco i al Ramon Méndez per la seva disposició a ajudar amb l'equip de costura, a la Getza, al Càsar que ens ha portat el maquillatge i a la vegada doncs, a les 150 persones que estaven doncs, vestides i que van formar part de tot el seguici que van vestir doncs, la Judit Albós, la Maribel Vicente, la Tuts Fernández, la Glòria Castellseguí van estar doncs, ajudant en la vestimenta. Els voluntaris també que van estar ajudant a que, a més de la policia local, doncs, també preocupar-se per la seguretat d'aquesta cavalcada. Saben que les cavalcades de Reis són moments delicats on la seguretat és molt important, on vigilar la canalla, com s'apropa a les diferents carrosses i com s'apropa la cavalcada doncs, és molt important i tenim persones que més enllà de disfressar-se doncs, fan l'esforç d'estar vigilant la cavalcada, com el Jaume Ferret, el Josep Maria Esteban, el Quico Caballero, la Glòria Castellseguí, el Josep Estrada, el Paco Tomàs, el Santi Rodríguez i els tractoristes que doncs, van estar atents i vigilants durant tota la cavalcada, el David Collado, el Xavi Cabafons, el Serafín Ferrer, el Josep Gené, el Jordi Nebot i els xofers del camión, el Villanueva i el José Rubí. A tots aquests, també al Carles García i al Josep Ramon Parés per la seva experiència i col·laboració, doncs els agraïm la tasca feta. I finalment, com a tercer punt, l'agraïment directe als membres i a la presidenta de la Comissió de Reis, que crec que han fet una gran tasca aquest any, han aconseguit ampliar el seguici amb els pocs recursos que tenim, que com sempre doncs, intentem dotar a més, però són poquets, i que han fet un esforç durant tot l'any per tenir un bon seguici de Reis. La Carme Comas, com a presidenta, en Manuel Villanueva, la Glòria Pascual, el David Collado i la Pepi Martínez. A tots, doncs, moltes gràcies per la participació i pel muntatge de la cavalcada de Reis.
Gràcies, senyor Mirall. Hauríem d'afegir els ports, abans que parlàvem de l'activitat cultural, de promoció i d'implicació social que fan els ports, perquè en el cas de Garraf, per exemple, és un lloc d'arribada dels Reis, i en el cas del Port Ginesta també, tot i que els Reis tenen molts municipis per on anar i de vegades doncs, fan cap a Sitges, de vegades cap a Castelldefels, però bueno, ja se sap, el port fa la funció que li pertoca i per tant també s'hauria d'incloure els ports esportius en aquest cas com una de les entitats que també col·laboren. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pep, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP ens volem sumar l'agraïment a les entitats, col·lectius i persones individuals que han fet possible aquesta cavalcada de Reis. Moltes gràcies.
Senyor Llombart, teniu la paraula.
Sí, transmitir el agradecimiento desde la Junta del Partido Popular de Sitges a todos los miembros que han participado voluntariamente en la organización, pero especialmente porque con los pocos recursos que se tienen en la creación de esta fiesta mágica para los niños, el que seamos capaces de contar todos los años con voluntarios de esta categoría hace posible que Sitges tenga y de esta ilusión importante a los mayores y a los niños en unos días tan especiales. Por lo tanto, nuestro agradecimiento y sobre todo esperando que podamos contar con la mayoría de los voluntarios que han participado este año también al año que viene. Gracias.
Gracias, señor Llombart. Señor Carretero.
Per no fer-ho massa llarg, nosaltres també ens sumem a l'agraïment d'aquest ple a tots els voluntaris i totes les entitats, etc., que han participat i han fet possible aquesta cavalcada. Gràcies.
Gràcies. Senyor Vicente.
Evidentment, com no podia ser d'una altra manera, des del grup socialista també agraïm la feina del voluntariat i tota la feina que sense retribució i amb tot el carinyo del món es fa en aquesta festa pels més petits. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Doncs abans de la votació, senyor secretari, afegim a la part del primer acord, els ports esportius de Sitges, especialment Garraf i Port Ginesta. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictament per unanimitat dels regidors presents.
Següent punt, aprovació, si s'escau, de l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sitges relatiu a l'oficina local de l'habitatge situada en aquest municipi. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, aquesta és una addenda al conveni tipus que marca la Generalitat per les oficines locals d'habitatge i no fem res que portar a ple aquesta addenda al conveni tipus. Gràcies.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictament per unanimitat dels regidors presents.
Següent punt. Presa en consideració i ratificació de la interposició per decret d'alcaldia número 766/2014, de 2 de desembre, de requeriment previ envers l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 25 de setembre de 2014 relatiu al sector PPU6, la Bòbila 2. Senyora Elena Redondo.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en aquest punt, i ja donant per aprovada definitivament la modificació puntual, ara ens trobem en fase de pla parcial. Interposem aquest recurs, ja que el director general d'Urbanisme ha dictat doncs, un acord que creiem que és contrari a les directrius que marquen els tres informes favorables de la Direcció General de Comerç, perquè entra a valorar doncs, temes comercials, i per tant doncs, portem aquesta presa en consideració d'aquesta ratificació del requeriment que en el seu dia, ara fa aproximadament un mes, doncs vam presentar a la Direcció General d'Urbanisme. Gràcies.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Triapet.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, des de la CUP ens oposarem, ja que ens posarem tots els pals a les rodes possibles a aquest projecte de la Bòbila 2, com ja van anunciar en reiterades ocasions. Avui no entenem aquests projectes urbanístics expansius després de tot el que hem viscut de la crisi econòmica, que sembla que l'únic que s'ha après és a gestionar apretant els dents i esperant que les coses tornin a com eren abans. Cal redefinir models, cal tornar a repensar els models urbanístics i les formes de treballar i no tornar a aquests models expansius urbanístics que a més comportaran, com ja hem dit moltes vegades, greus problemàtiques al comerç local, que de fet en diverses ocasions s'ha demostrat en contra d'aquest projecte. I repetim el que hem dit contínuament respecte a aquest projecte. Creiem que és un error i que a més s'anirà veient com s'està veient a molts projectes expansius que queden a mitges o no s'acaben de finalitzar. Gràcies.
Gràcies, senyor Driapet. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. El nostre grup també, com hem fet des del principi de la legislatura, no estem d'acord amb aquest plantejament a la Bòbila 2, aquest eix comercial. Creiem que és una equivocació, no el defensem, entenem que afectaria el comerç local, com hem dit, amb manta vegada, i per tant continuarem en el sentit contrari d'acceptar aquest plantejament. Entenem doncs, que ara hi està posant ulls crítics també la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i crec que si està sortint aquesta sèrie de consideracions sobre la taula cal atendre-les bé perquè alguna cosa potser no s'està fent bé des del govern i per tant el nostre plantejament serà contrari a l'aprovació d'aquest punt. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Passem doncs a la votació. Vots a favor de la ratificació? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictament per 12 vots a favor, 8 vots en contra i una abstenció.
Passem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual número 29
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges en referència al carrer Bernat de Fonollar, número 11, i carrer de Sant Joan, números 5, 7 i 9. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, aquest és un d'aquells punts doncs, que em sento orgullosa de poder portar en aquest ple, ja que doncs, com a govern hem estat treballant els darrers mesos doncs, en aquest punt que nosaltres considerem de justícia urbanística. Hi ha diferents sectors a Sitges, doncs, diferents veïns d'aquesta vila que viuen situacions urbanístiques injustes. L'injustícia es pot materialitzar de diverses maneres i entenem que la injustícia urbanística és una d'elles. Ja en punts anteriors...
Sisplau, si podem mantenir una mica més de silenci, gràcies.
Gràcies. Ja en els punts anteriors, en l'apartat en què hem tractat els pressupostos participatius, hem parlat doncs, de la ja probable solució de la situació de la zona verda de les cases del Sord. Era una altra de les situacions que nosaltres com a govern enteníem que calia fer front i finalment doncs, via aquests pressupostos participatius en podrem fer front. També hi ha altres temes en els que estem treballant pel proper ple, com el Pau 14 a Puig d'en Boronet o el carrer Ferrocarril. Són de les botigues són situacions en què entenem que hi ha col·lectius de veïns afectats doncs, per situacions urbanístiques complexes i que moltes vegades, com és en aquest cas, doncs arrosseguen des de fa anys. En aquest cas concret, no per ser pocs veïns, doncs, no deixa de ser una situació doncs, que hem valorat crítica i complicada i per tant doncs, hem cregut que era oportú portar en aquest ple aquesta aprovació inicial d'aquesta modificació que el que ve és a canviar una situació en què actualment els veïns doncs, propietaris d'aquest immoble tenen aquest immoble qualificat com a equipament i creiem que hi ha un error, ja que l'immoble del davant, que és equipament, està qualificat d'habitatge. Aquesta modificació el que fem és revertir aquesta situació i doncs, fer que aquest immoble, que actualment és equipament públic, tot i que físicament és un habitatge i sempre ha estat un habitatge, doncs torni a ser urbanísticament doncs, sol residencial un habitatge. També doncs, aquests mesos de negociació amb la Generalitat, amb el Departament d'Urbanisme, hem intentat de totes doncs, que aquests veïns no haguessin de pagar plusvàlues ni aprofitaments urbanístics per la reversió d'aquesta situació urbanística doncs injusta que fins ara doncs havien estat sotmesos. Amb les reunions mantingudes amb Generalitat hem arribat a aquest consens i per tant doncs portem aprovació inicial aquesta modificació ja treballada i ja pactada amb la Direcció General d'Urbanisme i que pensem que una vegada doncs, aprovada inicialment en aquest ple i provisionalment doncs esperem en un parell de plens quan s'hagi portat a terme la informació pública doncs pugui ser ja aprovada definitivament per la Generalitat i per tant aquesta situació injusta pels veïns revertida una altra vegada. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente.
El nostre grup recolzarà aquest plantejament. Creiem que és una qüestió de, com deia la regidora, de justícia urbanística, una situació que afecta directament les persones amb uns veïns i que cal revertir aquesta realitat entre sòl d'habitatge i sòl d'equipament i per tant creiem raonada i justificada el seu plantejament i el recolzarem. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Doncs si no hi ha cap més, passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a la petició de llicència d'obra major per l'ampliació de l'edifici residència per disminuïts psíquics de la Fundació Ave Maria, situat a l'Avinguda Artur Carbonell, número 1115. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquest punt i en el següent doncs portem a aprovació la declaració d'especial interès de dues obres que s'estan realitzant, una a la Fundació Ave Maria i l'altra realitzada a l'hospital, doncs que entenem que pel fet que significa millora d'instal·lacions de dues entitats que treballen en el benestar social d'aquest municipi, entenem que mereixen doncs una bonificació especial a l'hora doncs de pagar, d'abonar les seves llicències urbanístiques. Hi ha moltes maneres d'anar ajudant aquestes entitats. Una d'elles, creiem des de l'Ajuntament, i així en el seu dia doncs vam aprovar en les ordenances fiscals, el fet de bonificar aquestes llicències sol·licitades doncs per entitats que treballen en el benestar social de la nostra vila. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Si no hi ha cap paraula demanada, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
He aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a la petició de la llicència d'obra major per la construcció d'escala de connexió entre els dos edificis existents situats al carrer Cardenal Vidal i Barraquer, número 2. Senyora Elena Redondo.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, com bé he dit en l'anterior punt, doncs aquesta també és una bonificació d'una llicència, en aquest cas sol·licitada per la Fundació Hospital Sant Joan Baptista. Gràcies.
Gràcies. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Següent punt, aprovació, si s'escau, de l'increment de preus de les tarifes del servei d'autotaxi de Sitges d'aplicació per l'any 2015. Senyor Lluís Mercè, teniu la paraula.
Bé, els taxis aquest 2015 tindran un augment de les tarifes del 0,6%, amb els quals ja també les tenen aprovada per la Junta de Preus de la Generalitat. És així de senzill, són uns cèntims que pugen cada una de les baixades, tant sigui de bandera com sigui d'espais quilometratges, i bueno, així ens queda que serà un augment del 0,6.
Gràcies, senyor Mercè. Torn de paraules. Passem a la votació, doncs. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions.
Queda aprovat el dictamen amb 20 vots a favor i una abstenció.
I el darrer dels punts del dictamen és l'aprovació, si s'escau, del compte general de l'Ajuntament de Sitges i dels seus ens instrumentals. Torn de paraules pels grups. Senyor Marquero, teniu la paraula.
Sí, gràcies. El grup municipal socialista no té constància de cap resposta escrita a la seva al·legació i desconec si aquesta resposta finalment ha estat introduïda a l'expedient. Nosaltres no la tenim i no sé si s'ha introduït a l'expedient o no.
Sí, senyor Marquero, el que reclama suposo és la resposta de les al·legacions de l'informe de la intervenció, no? Senyor secretari, senyora interventora.
L'informe d'intervenció que dona resposta a l'al·legació està adjunta a la proposta de resolució. No l'heu rebut?
Bueno, nosaltres a la Comissió Especial de Comptes vam demanar per la mateixa. Vaja, la teniu, la resposta?
Sí,
o... sí,
l'informe d'intervenció.
No, la resposta a l'al·legació està aquí o...? On està? La resposta a l'al·legació aquí. L'al·legació que fa el PSC, la resposta a l'al·legació que fa el PSC... O sigui, nosaltres fem l'al·legació entrada per registre la...
Sí, diu, el 19 de desembre en número de registre 21.559 va formular l'al·legació del compte general sent informada desfavorablement per l'informe d'intervenció del dia 9 de gener de 2015, que concloia informar desfavorablement l'al·legació per falta de qualificació substantiva i fonamentada i per no ser motiu de reclamació el contingut i valoració tècnica de l'informe de la intervenció. Aquesta és la conclusió de l'informe de la intervenció en resposta a l'al·legació formulada i l'informe que jo pensava que s'havia adjuntat amb la convocatòria. No venia aquí.
Bueno, no l'hem vist. En tot cas està l'expedient, no?
Sí,
bueno. L'expedient. Bueno, però tampoc no dona resposta. Bueno, ja l'hem parlat. Ja hem parlat abastament d'això, per tant el nostre vot continuarà sent contrari a aquest informe perquè entenem que conté greus errors conceptuals en les conclusions 2.1.2.2 de la pàgina 8 i en les 4.2.3.1 de la pàgina 36. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyora interventora, si voleu afegir alguna cosa a la... Gracias, señora interventora. Señor Carretero.
Es que yo creo que quedó muy claro que era una opinión suya, no son errores. Lo de errores conceptuales es una afirmación gratuita de ustedes. Creo que una interventora municipal, pues precisamente lo que tiene es una neutralidad a la hora de interpretar unas cuentas. Y lo que ustedes están aquí, pues es una opinión porque no les interesa y están calificando un error conceptual lo que es una opinión suya. Ya está, no están de acuerdo, lo dicen y punto. Pero hablar de errores conceptuales aquí me parece que está fuera de lugar totalmente. Gracias.
Gracias, señor Carretero. ¿Alguna intervención más? Señor Marquero,
sí, bé, ja té la paraula. Tracta la comissió bastant. Nosaltres no posàvem en dubte els números, sinó posàvem en dubte la interpretació dels números. A més, fem propostes concretes, les conclusions tenien unes propostes concretes de reducció de deute materialitzables i bé, si la resposta és que com no incompleix la llei concreta, la d'estabilitat pressupostària, etc., que no donem resposta a les conclusions, doncs, bueno, em sembla molt bé, però les conclusions, senyor Carretero, són errònies. Ja ho hem explicat, les conclusions són errònies i ens continuem mantenint en aquest posicionament.
Senyor Mas, teniu la paraula. Ah, perdó, senyor Ferran Llombard.
Sí, com recordarà, senyor alcalde, con su permiso, en la última comisión informativa me abstenía en la votación a estas conclusiones y después del último informe de la interventora y tras revisión de nuestra junta local con el resto de la comisión hemos decidido votar a favor de este punto del orden del día. Gracias.
Gràcies. Senyor Mas.
Sí, gràcies, Batlle. Jo, senyor Marquero, el que li demanaria és que es coordini amb el senyor Vicente, perquè si abans quan hi comentava l'informe de la intervenció donava com a una gran feina la intervenció, com ara vostè ara posa en dubte també l'informe d'intervenció, en què quedem? O estem d'acord amb el que deia la intervenció o no estem d'acord? Coordini's una mica perquè, clar, un diu una cosa, l'altre diu al revés, estan només a dos bancs, vull dir que podrien haver-ho parlat una mica abans. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Marquero.
Senyor Mas, estem parlant del tancament del 2013, del tancament, no dels informes de fiscalització altres que hi ha, estem parlant del tancament del 2013, si no aniria al mateix punt, no? Estem parlant de l'informe de tancament de l'any 2013, de les conclusions del tancament, no de la fiscalització dels procediments, sinó l'informe de tancament. Però bueno,
demanem la paraula, sisplau. Demanem la paraula, sisplau. Senyor Marquero, tenia la paraula. Està? Senyor Mas.
Sí. No, i ara, fent referència una mica a això de la fiscalització, senyor Vicente, vinc una mica al tema d'abans perquè no me'n puc estar. Els informes de fiscalització passen perquè aquest govern ha posat un sistema de control i rigorositat sobre la despesa pública com mai. Sap per què no hi havia informes d'aquest estil en la seva època, quan vostè governava? Perquè precisament no hi havia control. Llavors, clar, així va passar el que va passar. El que ha fet aquest govern és posar sistemes molt rigorosos pel control de la despesa. I per tant, evidentment, la intervenció té el deure, i així ho fa, d'avisar que les coses no es fan bé, moltes d'elles derivades de la seva gestió, perquè les coses que van deixar realment costen de netejar. Per tant, no s'estranyi que hi hagi informes d'intervenció, perquè precisament volem que no torni a passar el que vostès van fer. Gràcies, senyor Vall.
Senyor Mas, gràcies. Senyor Carvicente, per al·lusions.
Ai, senyor Mas. Ja que ha saltat és que se l'ha enxampat. No té res a veure el que parlava d'un tema a l'inici del ple amb el que parlàvem ara. Un és el tema i l'altre és fiscalització. Evidentment és la mateixa persona el que signa, la interventora signa aquests dos expedients i en signa molts altres més. Molts altres més. No té res a veure, però s'ha vist enganxat. No són tan bé ara, acabàvem el ple i no tenia res a veure amb aquesta qüestió. Si volem repassem, però jo diria que quan un punt està tancat al ple ja no es pot recuperar d'aquesta manera amb aquesta finalitat malèvola, el que li digui malèvola i intentar enverinar les coses. No té res a veure el que estàvem parlant aquest punt amb aquest altre. Vostès el que estan fent és complir la llei, primera, no hagin canviat les coses. I podríem parlar moltes de les coses abans, però em sembla que no és el moment de parlar. No? Vostè ho ha fet absolutament amb tota la intenció per intentar desconcertar o treure de lloc les paraules del senyor Quero, amb la voluntat de veure què en treia. Per tant, senyor Mas, l'ha ficat fins al fons la pota. Per tant, senyor, deixem-ho aquí. Gràcies.
Alguna intervenció més? Senyor Mas, darrera intervenció.
Sí, no, només per acabar. Són exactament el mateix. Vostè vanagloriava l'informe de la intervenció, el seu company, dos cadires més allà, deia que l'informe d'intervenció no estava ben fet. És exactament el mateix, és exactament. Coordini's una mica, parli'ns una mica abans per no semblar aquest desgavell que vostès tenen al grup. Gràcies, Batlle.
Senyor Carvicente, si vol, té per al·lusions, té una darrera intervenció. No? Molt bé, alguna intervenció més d'algun altre grup municipal? No? Doncs passaríem... Ah, no, hem votat ja, oi? No hem votat encara. Dispensin, estic a la vista. Passem doncs a la votació. Vots a favor d'aprovar el compte general del 2013. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 13 vots a favor, 7 vots en contra i una abstenció.
Passem a l'apartat de control dels òrgans de la corporació amb les mocions. Avui en tenim una, que és la que proposa el grup municipal socialista, que és la proposició de moció al ple de l'Ajuntament de Sitges per reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals. Per defensar la moció, té la paraula el senyor Ricard Vicente.
Gràcies, senyor alcalde. El projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per aquest any 2015, proposat pel Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al finançament de les escoles bressol municipals. En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les famílies més de 57.000 places en 929 centres per atendre aquesta etapa educativa tan cabdal per al desenvolupament personal i per a l'èxit de l'infant en el seu posterior ensenyament obligatori, així com pel suport de la dona i l'acompanyament educatiu a les famílies. És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la corresponsabilitat de totes les administracions públiques respecte a aquesta etapa educativa. Per responsabilitat de país, no s'hi val a deixar aquesta etapa educativa solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat. L'administració educativa del nostre país, el Departament d'Ensenyament, no pot restar al marge d'aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les seves competències directes. És per això que aquest grup demana en aquest Ajuntament que acordi, primer, instar el Govern de la Generalitat com a comunitat autònoma amb competència plena en matèria d'educació al manteniment de l'actual xarxa pública de llars d'infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional. Segon, demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida pressupostària finalista del Departament d'Ensenyament per al finançament del servei públic d'escoles bressols municipals per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça funcionament any i comprometre's a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros plaça funcionament any, que és el que havíem tingut en el seu moment. Tercer, reclamar a la Conselleria d'Ensenyament el restabliment dels partiments convenis segons el que estipula la Llei d'Educació de Catalunya, incorporant una estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament per garantir la prestació del servei a les llars d'infants de titularitat municipal I quart i últim, sol·licitar a la Conselleria de... Disculpeu, no és l'últim. Quart, sol·licitar a la Conselleria d'Ensenyament el restabliment de la convocatòria de beques amb finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat a l'accés del servei. Cinquè, garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon a la Generalitat, d'acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Educació a Catalunya. Sisè, reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d'euros dels exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la Conselleria d'Ensenyament tenia assignada una partida finalista per a aquest centre sense que s'executés cap via de finançament. I setè, i ara sí últim, notificar l'acord d'aquest ple a la Conselleria d'Ensenyament, a la Mesa del Parlament i als grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del país, les associacions educatives i AMPAs de centres escolars del municipi de Sitges. Gràcies.
Gràcies, senyor Carvicente. Torn de paraules pels grups. Senyor Triapet.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP no podem més que donar suport a aquesta proposta que presenta el Partit Socialista de Catalunya. Entenem que, com en totes les retallades socials, aquestes de les seves víctimes. I avui, que hem aprovat un pla d'igualtat de cara interna pel consistori, tenim sobre la taula un aspecte que, malauradament, en aquest país, les feines de cura i de seguiment de la infància i assistència segueixen recaiguent quan fallen els serveis públics en les dones. És un aspecte que culturalment s'hauria d'anar treballant, però encara és així, està demostrat per les dades. Per tant, el fet de posar en perill l'educació infantil, l'educació primària o les llars d'infants provoca un greuge sobretot per les dones, que a més dificulta molt l'accés a la feina i al desenvolupament al seu desenvolupament professional. Per això, des de la CUP no podem més que donar suport a aquesta moció i agrair al Partit Socialista per haver-la presentat.
Gràcies, senyor Pet. Més intervencions dels grups? Cap més? Doncs passem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada la moció per unanimitat dels regidors presents.
Passem al torn de pregs i preguntes dels grups municipals, començant pel grup de la CUP. Endavant, senyor Adrià Pet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, primer una pregunta. Avui, aquest matí, hem rebut, suposo que tots els portaveus, una carta dels sindicats de la casa parlant sobre un fet greu que havia succeït protagonitzat pel cap de gabinet. Podríem saber si aquest fet ha estat reconegut i si es prendrà algun tipus de mesures al respecte.
Senyor Magí Mirall, li contesta.
Sí, o sigui, l'incident que es va produir a la mitja marató, refereix, ha estat arribat a recursos humans, estem gestionant si correspon a un expedient. El que hem observat és que com a expedient disciplinari no correspon, perquè el personal eventual no correspon a expedient disciplinari. I llavors, per altra banda, aquest fet també està en mans de la justícia, perquè així ho ha posat la treballadora en si. A la vegada també a Recursos Humans tenim un informe que ens ha fet la cap d'esports sobre la problemàtica d'un error continuat amb la mateixa corredora sobre el resultat de la cursa, i doncs el total d'aquests expedients els estem treballant. La veritat és que són temes delicats i que s'han de tenir en compte que a la vegada estan en mans de la justícia també, perquè així ho han decidit les diferents parts implicades.
Gràcies. Senyor Driapet, endavant.
Bé, entenem que hagi passat el que hagi passat en una cursa no justifica els fets que surten, que s'expliquen o que expliquen els sindicats. De fet, tenint en compte el càrrec que ocupa, entenem que encara que no per la feina eventual no calgui un expedient, potser seria loable la dimissió o expulsar aquest càrrec de confiança. Vull dir, treure de les seves funcions a aquest càrrec de confiança. Bé, un prec. Voldríem demanar totes les licitacions i externalitzacions que caduquin aquest 2015 o el 2016.
farem arribar per escrit. Correcte. Lògicament.
I per una altra banda, i per acabar, fa uns parell de plens des de la CUP van demanar l'estat de compliment de les mocions que havia presentat la CUP que havien estat aprovades. Encara no tenim aquesta documentació, tornem a demanar-la.
Malament, em penso que s'han lliurat, perdó, potser no és del grup del PSC. Els del grup del PSC em sembla que s'han lliurat, no? La relació...
La CUP no hem rebut res, encara.
D'acord, també li lliurarem per escrit, també. Doncs.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ferran Llombart. No? Senyora Mercedes Ortuzo, senyor Carretero, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Forns. La primera pregunta va en relació a un punto que hemos aprovado hoy, o que se ha aprobado aquí en este pleno, que hace referencia pues, a unas modificaciones de crédito, en concreto a la parte que hace referencia a lo que son los proyectos que han sido aprobados, proyectos de inversión, pues del presupuesto participativo, y que nosotros hemos votado a favor y nos alegra realmente pues que esto se lleve a cabo porque es una voluntad popular. Queda poco tiempo para acabar la legislatura y creemos que el compromiso con estos ciudadanos que han mostrado su interés pues tiene que ser máximo. Y ese máximo compromiso, lo que le pedimos al equipo de gobierno, y la pregunta va a ir en este sentido, es que se refleje en una premura en atar todas las contrataciones necesarias para que estos proyectos se lleven a cabo. Y en este sentido me gustaría, a los responsables de cada una de las regidurías afectadas, preguntarles con qué timings y con qué recursos están trabajando para que antes de que precisamente lleguen las elecciones municipales se puedan licitar estas obras y estos proyectos pues queden realmente atados, porque todos sabemos que en las próximas elecciones municipales puede salir un gobierno pues bastante complicado, y lo que no nos gustaría es que después del esfuerzo pues o de la ilusión de estos ciudadanos se vea realmente por un hecho de que salga un gobierno con otras intenciones, pues que estos proyectos no puedan verse a su luz. Por tanto, lo que le pedimos es que en esta legislatura, que la cual queda poco, se puedan concretar licitaciones, contrataciones, para que estos proyectos se hagan realidad durante el próximo año o durante el tiempo que sea necesario, pero que ya estén realmente en marcha y no queden a la voluntad de un futuro gobierno aquí en Sitges. ¿Qué timings y qué recursos, en concreto referido al Sports, para los dos proyectos que le afectan a usted y para el resto de regidurías? Gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Li contesto jo mateix, perquè ho estem coordinant des d'alcaldia i des de la regidoria de participació. És a dir, el que s'està fent en aquest moment, i una cosa, que hi hagin eleccions municipals no vol dir que tingui que haver un consistori més complicat. Hi pot haver un consistori pues, gens complicat, vull dir, això ho decidirà la ciutadania, vull dir, no perquè hi hagin eleccions pues, bueno, ja hem d'anar pitjor. Respecte al que preguntava, miri, hem posat l'equip d'alcaldia, on precisament el cap de departament és un arquitecte, i coordinat amb l'equip de la regidoria de participació i amb les regidories implicades, a partir del que hem fet avui, que és que tinguin la partida assignada de cada un dels projectes, i sobretot ara l'objectiu primer és precisar exactament quin serà l'import de cada un d'aquests projectes. Perquè, per exemple, l'ampliació del camp d'Aiguadols, es va fer una estimació de que podien ser al voltant de 700.000 euros, però ara hem de saber la xifra exacta. I per tant, s'estan carregant. Ja els clubs esportius van presentar ells un projecte de com hauria de ser aquesta ampliació. I ara el que estem fent és redactant-lo, diguem, de manera més executiva, i precisant exactament totes les partides que hi haurà. I és el que s'està fent amb els equips. Amb el tema dels vestidors del camp de rugby, també. S'està buscant quines podrien ser les empreses que podrien proveir doncs, aquests vestuaris, parlant amb el club, per conèixer, sobretot que són els que coneixen quines necessitats tenen, i per poder exactament saber l'import. El tema dels lavabos públics, igual, veure si es fa una licitació o no, o com fem el manteniment dels que ja tenim actualment, que actualment ja en tenim de lavabos públics a l'Ajuntament. El tema de l'espai d'acollida per la indigència, per les persones indigents, aquest sí que és una mica més complicat, i en aquest moment estem mirant tres vies de pressupostos, diguem, per poder-ho fer. Un, si fem una instal·lació nova en un espai municipal. Dues, si aprofitem un espai municipal actual, transformant-lo, adequant-lo. O l'altra, si lloguem un espai
a un tercer. Aquestes serien les, i estem mirant quina serà l'opció més viable econòmicament, però que també socialment. Socialment. Pensem que al voltant de la indigència doncs, hi ha una sèrie de condicions socials que el que hem de permetre és que aquestes persones estiguin doncs, en aquest centre amb totes les garanties de tenir una qualitat de vida per ell i per ells i pel seu entorn. I per últim, l'opció número 5, que era el centre d'adults, com hem dit, encarregarem el projecte de rehabilitació arquitectònica de l'edifici de l'escola, aquest encarregarem el projecte, que és el que diguem està una mica separat del procés, i l'últim, el tema de la zona verda de les cares del Sort, aquest sí que ens anem a un procés d'expropiació, i per tant aquí serveis jurídics municipals i hisenda municipal s'hauran de coordinar per fer el procés d'expropiació. I la idea és que tot això estigui acabat i completat, la part diguem administrativa, la part d'obra lògicament necessitarà una mica més de temps abans de que acabi el mandat. Abans de que acabi el mandat, el més aviat possible, Tant de bo algunes obres hagin pogut començar abans, i tot. Però canviar uns vestuaris és més fàcil que fer l'ampliació del camp d'Aigua Dols. I el camp d'Aigua Dols forçosament no el podem fer abans de que acabi el mandat, per què? Perquè actualment estem en plena lliga, en plena temporada. I per tant, probablement haurem de pactar amb els clubs, esperar doncs a l'època de vacances, que és quan menys ús hi ha, tot i que el camp d'Aigua Dols té molt ús, doncs per poder fer les obres d'ampliació. Però la idea és administrativament tenir-ho tot lligat abans que acabi el mandat, perquè així el consistori posterior només hagi d'executar la part més tècnica. Senyor Cartero.
Perfecto, muchas gracias. Le agradezco la respuesta concisa y que de hecho pues muestra un compromiso con esto y esperemos que así sea, porque así pues así se lo reclamaremos a medida que avance estos últimos meses de la legislatura. La otra pregunta, y esta vez no quiero que me la responda el señor Magí Almirall, porque se la voy a hacer a usted personalmente como máximo representante de esta institución, y tiene que ver pues con lo que el señor Adrià Pep ha preguntado anteriormente. Durante la mitja marató ocurrieron unos hechos graves, muy graves, de hecho tan graves, como bien ha dicho el señor Magí Almirall, que se han traducido pues en alguna denuncia de una persona de confianza suya, que creemos que suponen, tal y como ha solicitado, tal como ha expresado el señor Adrià Pep, motivo suficiente para que usted al menos lo suspenda, si no lo destituya de inmediato. Y esto no es un tema de expediente disciplinario ni nada de eso, porque públicamente esta persona, a una funcionaria en el ejercicio de sus funciones, haciéndolo mejor o peor o como buenamente o como mejor sabía, fue insultada, amenazada, y de hecho por eso se ha traducido en una denuncia penal. Yo le pregunto a usted, ¿qué va a hacer en este caso? Porque lo que usted haga definirá precisamente lo que es su persona. Gracias.
Aquesta persona última que referia, sóc jo? Sóc jo? No. Miri, m'acostumo a ser una persona bastant prudent. I per tant vull, per poder fer un judici de valor de la situació, jo estava a la mitja marató, no va passar l'acte durant la mitja marató, va ser un cop havia acabat la cerimònia d'entrega dels trofeus, i com que jo no vaig veure exactament, perquè jo estava allà però no vaig veure i presenciar exactament com va anar la situació, aquest moment el que estic fent és recollir el màxim d'informació. El que sí que puc dir-li és que d'amenaces no n'hi van haver. Que s'ha produït una situació de disculpa entre les persones diguem afectades amb la situació, el cap de gabinet, la funcionària que vostè diu, això ha passat. S'ha parlat amb els, s'està parlant i s'ha parlat ja, evidentment, des del moment zero, des del minut zero, amb el servei d'esports. I jo abans de prendre una decisió i sapiguent que a més hi ha hagut una denúncia posada i que per tant vull veure com evoluciona, abans de prendre una decisió vull tenir tota la informació possible. Tant dels fets que van produir-se quan va acabar la cerimònia d'entrega dels trofeus, com per què per tercera vegada s'ha comès un error amb la mateixa corredora que ha guanyat el primer lloc i ens hem equivocat 2 anys consecutius i un tercer, i ens hem equivocat amb el primer lloc, amb el segon lloc i amb el tercer lloc classificat local, femení. Haig de veure què carai ha passat. com pot ser que durant 3 anys coincideixi que ens equivoquem sempre amb la mateixa corredora. I per tant, vull tenir tota la informació per poder emetre un judici de valor. Això sí, li dic, i aquest és el meu compromís, tal com es conclogui tota la informació que tingui i com avanci el procés que hi ha de la denúncia, evidentment actuaré en conseqüència. Per un cantó i per l'altre, per tots dos.
Un últim prec.
Endavant.
I és que separi les coses, perquè una reacció, sigui qual sigui la causa, com la que va tenir el cap de gabinet d'alcaldia, no està justificada de ningun tipus. O sigui, que separi. El prec és que separi i que prengui una decisió abans del proper ple. Abans del proper ple. No necessita molt més temps per fer-ho.
Una intervenció més, senyor Carretero? No, gràcies. Seguim amb els grups. Senyora Núria García, prec, sisplau, moltes gràcies pel grup socialista.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, amb aquest ja és el tercer ple que quasi bé ens fa vergonya que venim demanant que en el poble de Garraf arreglin un focus que hi ha a sota l'olivera de la plaça del club. I el senyor regidor Lluís Mercè ens va dir que tenia el parte conforme això s'havia fet. Miri, no sabem què passa, o els veïns no ho veuen, o la bombeta es fon. Vull dir, ens agradaria que ho arreglessin, perquè...
Tenim comprat, falta instal·lar-ho. Falta fer-se instal·lar, ara. Val, val.
Que si no dona abans a posar i llavors quan estigui pues, el posaran, vull dir, sí, sí, està, és el reflector que hi ha sota l'olivera.
D'acord, senyor regidor, però no ens digui que està arreglat.
No, jo no dic que estigui arreglat, jo dic que està comprat.
No, en l'anterior ple ens va dir que estava home, arreglat i que vostè bueno, tenia el parte, per tant, abans...
Pues, havien confondre perquè n'hi havia un altre també, a l'altra part que també era un reflector.
D'acord, doncs esperem que ja se solucioni, gràcies. I al segon prec els hi facilitem unes fotografies que fan referència a uns estacionaments d'uns comerços que voldríem demanar-los que conforme es va aprovar definitivament l'ordenança de vialitat i de circulació per a vianants i vehicles en el seu article 34 es descriu que la reserva d'estacionament i en ella no contempla la reserva d'estacionament a negocis en general, sinó només a centres mèdics, sanitaris, etc., de seguretat, hotels, però no a centres de negocis o comerços. Aquestes fotografies fan referència a l'Avinguda de les Flors, els hi passo, i per tant els hi demanarem que no, que les treguin. Que no permetin que estiguin. Gràcies.
Gràcies, senyora Núria García. Senyora Carvicente, per les preguntes. Endavant.
Sí, gràcies. Ens passa una miqueta com el tema dels precs. Demanem més rapidesa, més celeritat a l'hora de contestar les preguntes. Algunes ja arriben a última hora i ara hem hagut de tatxar darrere hora perquè ja estan contestades, però en general es contesta tard i moltes vegades no suficientment amb tota la informació que intento expressar en claretat quan faig les preguntes. Venien d'altres plens, havíem demanat i torno a demanar un informe on s'expliqui les mocions que ha portat el Partit Socialista i en quin estat estan els acords quan s'han pres. Cert que n'han arribat algunes avui, però concretes i només del 2014, jo no feia referència al llarg d'aquesta legislatura, que tampoc estem parlant de tantes, i evidentment hi ha acords que s'allarguen en el temps i per tant amb el 2014 no estarien contestades. Demano de nou doncs totes les mocions i d'una manera que puguin contestar directament, crec que no és una tasca tan complexa. En segon lloc, no hem rebut la informació que vam demanar a l'anterior ple. Exactament ens han contestat amb el tema de la contractació dels vigilants de les platges. Com que no ens entenem amb el senyor Garrigó, perquè portem 3 o 4 plens amb aquest tema, vull explicar que això tot va començar quan amb els vigilants de platges no veiem clar el tipus de contractació que s'ha fet en el passat estiu i demanem l'expedient. Quan demanem l'expedient perquè ens personem a l'àrea que pertoca de l'Ajuntament, ens diuen s'ha d'entrar a la secretaria, s'ha d'entrar per escrit. Ho entrem per escrit i fins al dia d'avui. Preguntes, documents, no ens entenem. Per tant, demanem que agafi el compromís del senyor regidor de poder anar a veure l'expedient amb ell abans si cal i poder consultar degudament l'expedient. Agafi el compromís i abans del proper ple doncs, poder veure aquest expedient i consultar el que nosaltres volem consultar.
Senyor Garrigó.
Gràcies. No hi ha cap problema. Tal com li vaig comentar amb els plens, el que s'ha fet és una contractació directa. Una contractació directa perquè l'import de 18.000 més IVA no ho supera ni es creix, tal com marca la llei de contractes i per tant es pot formalitzar mitjançant les factures. De totes maneres no tinc cap inconvenient de que pugui vindre i tots dos mirem els papers. Gràcies.
Gràcies. Seguim.
Tercera pregunta. També havien demanat un informe per escrit del procés de licitació de l'empresa dels vigilants del pas de Sotavia i no ens ha arribat a dia d'avui.
Doncs el revisarem.
Quarta pregunta, per què s'ha rebutjat, ens preguntem, ens ha arribat la informació de que s'ha rebutjat per part de l'Ajuntament una subvenció de 2.000 euros de la Diputació de Barcelona en concepte de dinamització dels mercats ambulants de Sitges. Ens agradaria saber per què ha hagut, en el darrer moment entenem que si ens la donaven és perquè s'havia demanat, perquè si no les donen, i per tant volíem saber per què a última hora s'ha rebutjat aquesta subvenció de 2.000 euros per la dinamització dels mercats ambulants de Sitges.
Senyor Mas.
Espero que en breu. Cinquena pregunta. Acabem ja. Fa mesos, recordaran que aprofitant que la C-246 demanaven que passés a ser zona urbana, l'avinguda de les botigues de Sitges, des dels veïns es va demanar que es posés un semàfor o un pas de vianants, algun element que permetés, que condicionés, que facilités el trasbàs d'una banda a banda de la carretera. Recordeu que ens parlaven de que la zona de gronxadors està a la part alta de la muntanya, la zona d'eucaliptus, la part dels eucaliptus i la part de baix de la platja no té altra manera d'accedir-hi. Ens agradaria saber com està aquesta petició concreta als veïns de les botigues.
Sí, la senyora Redondo li contesta.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en aquest punt doncs, ja està sol·licitada l'aprovació definitiva d'aquesta modificació puntual per part de la Generalitat. Estem esperant la resposta, que esperem que sigui en breu, i una vegada això passi a ser tram urbà, doncs, ja des de l'Ajuntament podrem doncs, ubicar aquests nous semàfors. Gràcies.
Gràcies.
I darrera pregunta, ha estat entenent contestada, però volíem fer-ho constar, tant com el regidor de la CUP com el regidor Jorge Carretero han posat el tema del cap d'alcaldia de la demanda que ens ha arribat, de la informació que ens arriba per part de sindicats, també l'hem rebut nosaltres, també esperem algun tipus de reacció concreta, clara i directa d'alcaldia. Si es reconeixen els fets, trobem que són molt greus i per tant algun tipus de contestació ha d'haver. Estem molt amatents a que l'alcalde faci la seva funció i en el cas que reconegui que hi ha hagut aquest tracte cap a un treballador municipal, demanem que s'actuï amb claretat i amb rapidesa. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Ja? No, estem. Moltes gràcies a tots els grups municipals. S'aixeca la sessió i donem la paraula al públic. Recordin que per poder intervenir han de aixequin la mà, demanin la paraula. Hi ha un micròfon que es anirà distribuint. Els demanem, tal com hem quedat a la Junta de Portaveus, que s'identifiquin, si representen a un col·lectiu, a una entitat, a un barri, a una empresa, ho diguin. Tenen un màxim de 5 minuts per poder fer la seva intervenció. Quan més breu sigui, més persones podran intervenir. I recordin que no contestarem les respostes a mesura que vagin fent les preguntes, sinó que primer recullen totes les preguntes, reclamacions que vulguin fer, comentaris, i que al final, si necessiten de resposta, es fan totes de cop també després, totes al final. Endavant, doncs, tenen... No, tirem, que avui és d'hora. Sí, si algú s'ha d'absentar un momentet per alguna necessitat, ho faig, però com que avui és d'hora, seguim. Endavant, tenen la paraula al públic. Endavant.
Bona tarda, soc la Rosa Julià, responsable i directora de l'empresa AGI Sitges. Empresa de serveis culturals que enguany complirà 20 anys, els mateixos que té el Consorci del Patrimoni de Sitges. AGI Sitges es va crear l'any 1995 arran d'una iniciativa de formació ocupacional de l'Ajuntament amb l'objectiu d'omplir el buit de guies que Sitges necessitava per crear itineraris guiats i explicar i vigilar els museus. a part de l'objectiu intrínsec d'un pla de formació ocupacional que és donar feina a la gent que no en té. Per on començar hi és 14 persones i actualment hi treballem 6 persones de Sitges. Durant tots aquests anys hem anat realitzant diferents tasques com la vigilància d'exposicions. També vam treballar al Festival de Cinema, al Festival de Teatre. Hem ofert altres serveis com cursos de turisme en col·laboració amb Nivell 10, tallers per a nens, tallers per donar a conèixer Sitges als nouvinguts amb la Regidoria de Benestar Social, entre d'altres. Al llarg d'aquests anys hem treballat també amb el Consorci del Patrimoni de Sitges, o sigui els museus Cau Ferrat, Romàntic, Maricel i Palau Maricel. Se'ns contractava per les vigilàncies de reforç del personal. La feina se'ns donava sense cap planificació, se'ns avisava uns dies abans o unes hores abans i sense garantia de continuïtat. Es feia difícil tenir un equip de gent que estigués disponible quan els necessitàvem per treballar esporàdicament, sense poder-los assegurar una feina continuada. Així i tot, sempre vam cobrir les necessitats del Consorci del Patrimoni. Durant 17 anys, com a empresa, hem estat fent un paper important per resoldre les necessitats del Consorci. Paral·lelament a aquesta feina, hem creat, estudiat i planificat diferents rutes guiades. La ruta dels americanos, el terra, mar i el noucentisme, el modernisme a Sitges, el port de Sitges, la ruta de les ànimes i tantes altres. També n'hem fet a Sant Pere de Ribes, a Vilanova de la Geltrú, al Parc Natural del Garraf i al Foix. Actualment treballem fent el reforç de l'oficina de turisme, contractades per l'Ajuntament. Des d'Agis donem a conèixer el nostre patrimoni arquitectònic, cultural, natural i gastronòmic. La gent se'n va contenta, informada i amb una visió del poble ben diferent de la que tenien quan van arribar. Tenim un valor afegit. Som de Sitges, coneixem i ens estimem el nostre poble. Recomanem i informem sobre les festes, restaurants de Sitges, botigues, plats típics, malvasia de Sitges, que donem a provar a grups reduïts des de fa molts anys. Aquest any passat, sense anar més lluny, han visitat la nostra vila a través d'Agis 4.000 persones. Gent gran, escoles, congressos, grups familiars, associacions, casals d'avis, ajuntaments i, evidentment, molta d'aquesta gent la portem als museus i al Palau Maricel. I molt segurament ens tornarà a visitar. El Consorci ha ingressat des del 2008 fins al 2014 uns 30.000 euros gràcies a les visites d'Agis. Des de la creació de la campanya Sitgestiu Cultural l'any 1997, per part del Consorci del Patrimoni, Agis hi ha treballat, oferint diverses visites, com el Palau Maricel, visita del barroc a Sitges, l'església parroquial i, intermitentment, donant suport logístic a la campanya d'estiu, que en acabar la campanya presentàvem una memòria que se'ns valorava positivament. Som l'única empresa que ha donat aquests serveis i l'única empresa que té gent preparada per fer aquestes visites, en català, castellà, anglès, francès i italià. Agis està en constant reciclatge formatiu, innovant i buscant noves vies d'atracció turística. Una de les últimes visites creades per Agis aquest estiu ha estat entre Sitges i Granada, que tenim un exemplar del fulletó perquè el vulgui. Una altra de les visites ha estat Sitges Invisible, en col·laboració amb Joan García Targa, arqueòleg de prestigi. Vàrem assistir a les jornades arqueològiques que el Consorci del Patrimoni de Sitges va organitzar. Recentment, una treballadora d'Agis, llicenciada en Antropologia Social i Cultural, ha realitzat l'inventari del Parc Escultòric de Sitges, promogut per la Regidoria de Cultura, del qual hem dissenyat una visita guiada. També aquest estiu hem ampliat la visita de la Ruta de la Malvasia, fent un curs intensiu amb Josep Pasqual, anòleg de l'Hospital de Sant Joan Baptista. També assistim a cursos relacionats amb la nostra feina, com per exemple el curs que va organitzar el Consorci a motiu de l'exposició Pere Jou Escultor, a càrrec d'Ignasi Domènech, comissari de l'exposició. Assistència a la 15a edició de les jornades de museus i edició, recursos per generar idees i materials al Museu Marítim de Barcelona l'any 2013. Curs la gestió cultural, fonaments sobre economia i el màrqueting cultural del segle XXI, organitzat per la UNED. Primer cicle de conferències i tallers d'oficis del modernisme a Barcelona 2013. I per no allargar-me més, acabo citant l'últim article publicat a la Xarmada, l'agost del 2013, Orígens de la rotulació artística dels carrers de Sitges, que també el poden llegir. Aquest és el nostre full de serveis. Des de fa 3 anys, però, a poc, s'ha anat negant la possibilitat de continuar fent aquesta tasca dins del Consorci del Patrimoni de Sitges. Primer se'ns va treure el protocol dels casaments, feina per la qual ens havíem format específicament. Després se'ns va treure la vigilància dels museus i també la gestió de la campanya d'estiu. El Consorci del Patrimoni de Sitges ha decidit que és millor que tot això ho porti i ho gestioni una empresa de Barcelona, que es diu MACBA. Han contractat quasi unes 20 persones, de les quals només 5 són de Sitges i que, per cert, 4 havien treballat anteriorment per Agis. Fa poc hem sabut que el Consorci vol impulsar les visites guiades per Sitges, com ja fan amb la visita de l'Església i el Campanar, que va ser una proposta d'Agis en el seu moment. Davant de tot això, vàrem anar a parlar amb el consistori, ja que en el pla de mandat s'havien compromès a ajudar a les empreses de Sitges i també amb l'actual directora del Consorci, ja que no enteníem el perquè de la decisió. Vàrem exposar que si es tractava d'una qüestió de pressupost, podíem ajustar preus, que podíem formar gent si se'ns donava l'oportunitat. D'altra banda, durant aquests anys, havíem compartit les tasques de vigilància amb una altra empresa de Vilanova i la Geltrú i, per tant, podíem seguir fent-ho igual, però amb Magma, si era l'empresa que es volia contractar. El que se'ns va contestar va ser que en principi no es pretenia contractar empreses externes, que amb les càmeres que posarien als museus ja n'hi hauria prou. No demanàvem pas un tracte de favor, però ara que hi havia l'oportunitat de formar un equip estable de gent de Sitges amb ganes i experiència, demanàvem que es valorin els serveis prestats tots aquests anys, durant els quals no es podien assegurar una feina continuada. No hi va haver resposta. Ara ja la sabem. No tenien cap intenció de que hi hagi seguís treballant i col·laborant amb els museus com fins ara, i es va apostar per agafar una altra empresa sense donar-nos la més mínima oportunitat i sense cap explicació. Malgrat tot, intentarem continuar amb la nostra feina, que és el que ens agrada, de forma professional i responsable, i seguirem fent difusió del nostre patrimoni i portant gent a visitar Sitges i els museus. Venint avui al ple, només hem pretès fer pública una situació que, tot i que suposem legal, no deixa de ser injusta. Moltes gràcies.
Més intervencions?
José María Lezaón, represento a los vecinos del barrio de Quinmar. Buenas noches y gracias por darme la palabra. Me dirijo al alcalde de Sitges y no a Miquel Forns en particular, con el que creo tener una relación de cordialidad. Alcalde, muchos vecinos y vecinas de Quinmar nos sentimos engañados y absolutamente decepcionados con su gobierno y con quien lo lidera, que es usted mismo. Usted es el alcalde de Sitges. No es ni un feudal ni el jefe de un cortijo, sino el alcalde de nuestro pueblo y, por lo tanto, se debe a los ciudadanos. Nos debe respeto y un trato que dignifique el cargo que ahora representa. El alcalde y su equipo está al servicio de la gente y eso es incompatible con mentir o con ningunear a los vecinos. Un alcalde que miente no es digno ni está legitimado para representar a su pueblo. Soy consciente de que estas palabras son duras y les aseguro que no es plato de buen gusto tener que decirlas aquí en este pleno, pero mi responsabilidad como presidente de Quinmar me obliga a ello. Su compañera de gobierno, Elena Redondo, se comprometió en el mes de noviembre ante los vecinos y la Junta del Barrio a tramitar la modificación del PON del sector Puigdemburonet tal y como la habíamos presentado, es decir, liberando a los vecinos de cualquier carga urbanística. Se comprometió a pasarlo por el pleno de diciembre, pero no fue así. En ese mismo pleno, usted, señor alcalde, se comprometió con nosotros, ante los presentes, a que la modificación pasaría por el pleno de enero. Este pleno, sin embargo, tampoco han cumplido su compromiso. Me he dirigido respectivamente a ustedes por este tema y siempre me han dado excusas, cada vez una diferente. Llegados a este punto, señor alcalde, hemos perdido la confianza en su gobierno y parece que usted tampoco responde como lo debiera hacer un responsable público de su categoría. Nos ha mentido y eso es inaceptable. Dicho esto, además de la crítica pública que ejerceremos aquí, también le decimos que tiene usted aún la posibilidad de enderezar esta situación ejerciendo su responsabilidad y cumpliendo con lo que han prometido. Le volvemos a pedir por enésima vez que lleve el expediente del PAU 14 al Pleno. Ya no podrá ser este, obviamente, pero podrá ser en el de febrero. Comprométase usted, señor alcalde, al fin y al cabo no le pedimos nada que no haya acordado ya con Quinmar. Muchas gracias y buenas noches.
Bona nit. Soc Cristina Martínez i normalment m'he dirigit en els últims 3 anys aproximadament en aquests plenaris com a portaveu de la Plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos. I em complau comunicar-los l'annexió en aquesta plataforma de la plataforma Salvem Sitges, del centre de la vila, a la nostra plataforma per defensar conjuntament les necessitats dels ciutadans. Com hem fet saber en els diferents medis de comunicació, tenim la voluntat de formar una agrupació d'electors per a les properes eleccions municipals. Serem l'agrupació d'electors Fem Sitges. Qui som? Som una agrupació formada per persones independents sense vinculacions polítiques. Som l'evolució natural de 24 associacions, plataformes veïnals i entitats de Sitges descontents amb la gestió de l'Ajuntament i dels partits polítics que ens representen. I ens veiem amb força per intentar defensar des de dintre del sistema les necessitats dels ciutadans de primera mà i formar un grup elector. Com estem organitzats? Els veïns, és a dir, tu, jo, vosaltres, nosaltres proposem i presidim les nostres associacions, plataformes i col·lectius veïnals i entitats, que a la vegada les seves decisions han de ser defensades de manera individual per l'agrupació d'electors Fem Sitges. Seran defensades. Què hem fet? Hem lluitat durant els últims 3 anys per la moderació de la pressió fiscal, proposant a tots els grups polítics anàlisis pressupostaris que feien possible tornar al deute i tenir una pressió fiscal moderada. Hem fet gràfics comparatives amb altres municipis per demostrar que el ciutadà de Sitges surt perjudicat en els costos i la qualitat dels serveis. Hem lluitat per aconseguir fer complir les ordenances municipals, tan necessàries per aconseguir una bona convivència entre els veïns i l'oci de la vila. Hem analitzat els costos dels subministres que depenen de l'Ajuntament. Hem estudiat lleis i normatives per defensar amb criteri els nostres arguments. Hem exposat sense èxit les reivindicacions des de les diferents associacions de veïns, entitats i plataformes ciutadanes de Sitges. I què volem? Doncs volem ser ciutadans escoltats i atesos, conèixer l'opinió i necessitats dels nostres ciutadans, fer complir les ordenances municipals, rectificar l'actual gestió municipal que no ha dut millores reals a les moltes deficiències de la nostra vila, malgrat haver pujat els impostos de forma desmesurada. Fer una gestió més eficient, ajustada a la realitat i compartida per tots, arribant a tots els racons problemàtics dels ciutadans i problemàtiques dels ciutadans, associacions, entitats, barris, diferents sectors econòmics, des de la base i amb seguiment. Fer un pressupost clarificador, ben detallat, correctament classificat i amb partides transparents. Equiparar-nos amb altres municipis més eficients en tots els àmbits. Tenir actitud equilibrada i implicada amb el medi ambient, depuradores, parc natural, residus orgànics, pedreres, cimenteres, Vallcarca, etc. Què necessitem? Us necessitem, ciutadans. La vostra col·laboració, participació i suport es poden fer viable amb aquest projecte tan il·lusionant. Ho hem d'aconseguir i, sobretot, hem de tenir un futur. Què farem? Agafar el màxim suport ciutadà possible. Traslladem a cada ciutadà traslladem a cada ciutadà on van els seus euros dels seus impostos, equilibrar la convivència veïnal i tornar la imatge que sempre ha tingut la nostra vila. I malauradament avui veiem una degradació permanent. Conclusions, Sitges, es mereix el nostre esforç. És de tots i alhora depèn de tots nosaltres. Bona nit.
Sí, bona nit, senyor alcalde. En primer lloc em dirigiré a vostè com a ciutadà de peu, com a treballador d'aquesta casa, extreballador d'aquesta casa, treballador d'una altra administració, de la que sóc membre del comitè d'ètica escollit pels treballadors, i només li faré un comentari en relació al succés protagonitzat pel seu cap de gabinet. És un càrrec polític i en política, quan es caga i es posa la pota, o es dimiteix o se cessa. És la seva responsabilitat. I sobretot, sobretot, no em carreguis noblesa amb la treballadora. Hasta ahí podríem lligar. Dit això, jo ja sé que a vostè aquesta part del ple se li fa feixuga. Però bueno, va amb el càrrec. Ara li parlaré com a representant d'Entesa per Sitges. Jo ho sento, senyor Redondo, però cada vegada que vostè em treu l'oficina local d'habitatge és que em treu de polleguera. Jo he intentat veure a la pàgina web de l'Ajuntament on és la memòria que vostès reglamentàriament han de portar a l'Agència de l'Habitatge. No l'he sabut veure. Potser hi és, però no l'he sabut veure. M'agradaria veure-la. Si la tenen, pengi-la a la pàgina web perquè o me l'envia a casa, com vostè vulgui. Però m'agradaria veure-la, perquè realment serà molt interessant veure què no han fet, bàsicament què no han fet. I després, una altra qüestió, i acabo ja, senyor. S'està parlant del catàleg del patrimoni i doncs, on sembla que apareixeran vora 900 entrades i en fi, elements a catalogar. Li faré preguntes concretes, contesti'm concretament si pot. Qui ha decidit, qui ha encarregat, qui ha escollit l'equip redactor i quines persones han escollit aquests integrants de l'alcohol? Quant costa i qui ho paga? I després, per què no han obert, tant que s'omplen la boca de participació, un procés de participació molt més obert amb col·lectius de tècnics que treballem al municipi, gent interessada, associacions culturals, etc. I finalment, si aquest nou catàleg ampli, que a més recollirà masies i tal, es manarà l'actual fitxa dels museus i incorporarà el bunyol que han fet vostès en aquests anys amb els, en fi, tota aquella baluerna que hi ha dalt, si tot allò formarà part del catàleg i quedarà catalogat aquell nyap arquitectònic que han fet vostès. Res més. Gràcies.
Com a veïna, agraeixo el suport al senyor Valle, al consistori i a tots els grups aquí presents de recolzament que hem rebut. Moltes gràcies.
Bona nit, Martí Sáez, en nom de Gerc Sitges. Senyor Marc Martínez, vostè sap quantes víctimes de violència de gènere hi va haver a Espanya l'any passat? 51. Sap quantes d'aquestes van ser a Catalunya? 12. Suposen el 23,5% del total d'Espanya. Sap quantes hi ha fins ara a Catalunya, en el que portem d'any? Una. Saps quantes hi ha a Espanya? Sap quantes hi ha a Espanya? Dos. Estem ara mateix en el 50%. I vostè es pregunta si encara és competència de l'Ajuntament conscienciar la gent de que no s'ha de que no ha d'haver-hi violència masclista. És el que vostè s'ha plantejat. Des de l'Agència Sitges donem suport clarament al pla, del pla intern d'igualtat de gènere. Però per què tenim una regidoria de cementiris i no ens mereixem una regidoria d'igualtat? L'igualtat està per sobre dels cementiris. La tolerància és cosa de tots. És competència de tots lluitar contra la violència de gènere. I si és competència dels ciutadans, encara més de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
Sí, bona nit. Joaquim Serrano, vicepresident de l'Associació de Veïns de la Platja de les Botigues de Sitges. Bé, jo seré molt breu. El dia 3 segurament ens veurem amb l'audiència pública que hi haurà pel tema dels pressupostos participatius. El que sí que li vull traslladar doncs, és l'oblit i la frustració que ens hem trobat amb aquests processos. És a dir, jo estic... Felicito perfectament amb els votants de la primera, segona, tercera, quarta i sexta opció que hi ha hagut al resultat de l'escrutini, però em sembla que s'han deixat una cosa molt important. Nosaltres vam bellugar molt a la gent i només li indico com a única, diguéssim, dada que tinc, em portaré més el dia 3, que ja no vull parlar del que va aconseguir el nucli del Garraf en proporció a el que és el cens electoral, sinó que la primera opció que va sortir a les botigues va triplicar, com a mínim, la primera opció que va sortir a la vila de Sitges amb el seu cens i amb el nostre cens. Per tant, li trasllado a l'oblit que hi ha hagut i, a més, doncs, el que és la frustració que hem tingut amb el barri. Gràcies.
Gràcies a tots. Bé, començarem, miri, contesto al senyor Joaquim Serrano pel que deia vostè de la qüestió del barri de Garraf del poble de Garraf i del barri de les botigues. Amb el tema del procés participatiu, això potser no ho he comentat quan hem parlat al principi de les partides, una de les coses que vam quedar als portaveus és que estava clar que a més va ser una demanda dels propis veïns a la primera audiència que vam fer pública sobre els pressupostos, que es veia necessari establir algun tipus de ponderació del vot respecte a Garraf i les botigues. Com que això sobre norma no es va fer, però està clar, i tots els grups polítics municipals vam tenir clar que hi ha d'haver una sensibilitat especial, a més, cap als dos nuclis de població, en aquest cas més petits comparats amb la vila, de que hi havia de tenir algun caràcter especial acceptant i reconeixent la singularitat que té Garraf i les botigues. El que es va dir és que agafaríem les propostes més votades en cada un d'aquests dos nuclis i miraríem el que pot entrar en pressupost ordinari municipal. Això aquest 2015. De cara a que quan es faci el plantejament del pressupost participatiu del 2016, i això ho haurà de fer el consistori nou, a partir del mes de juny, sí que amb les normes de funcionament del procés de participació del pressupost del 2016 ja inclogui de quina manera es ponderarà el vot a Garraf i a les botigues. Que estigui, diguem, escrit de quina manera es farà. Però, atenent que això no ho hem fet enguany, doncs tindrem un gest cap a aquests dos nuclis de població intentant incloure el més votat en pressupost ordinari, tenint en compte que no estem parlant d'unes partides molt grans econòmiques, sinó que pot ser assumible. I que fan referència a qüestions de la via pública, qüestions de la platja, qüestions de voreres, de rampes per millorar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda en el poble de Garraf, etc. I això és el que explicarem, tenint una mica més concret, el dia de l'audiència pública. I respecte a l'oblit no n'hi ha hagut. Hi ha hagut això, a més, vam ser molt sensibles tots els portaveus perquè fins i tot a les botigues hi va haver un horari de votació popular que era el mateix que la vila, quan sabem que l'OAC d'allà només obre moltes menys hores, no? I es va posar un servei especial per dir, caram, que la gent pugui anar a participar. I a més, el percentatge més alt de votació popular del pressupost participatiu ha estat a les botigues. Si teníem en compte la població. Si tenim en compte la població, el percentatge més alt ha estat a les botigues. Per tant, no ens n'hem oblidat. No ens n'hem oblidat, però sí que és cert que hem de millorar-ho de cara a l'any que ve. Senyora Neus Baqués, gràcies per ser aquí i pel comentari que ha tingut cap a tots els grups municipals per tirar endavant aquesta modificació de planejament, doncs que farà possible que casa seva torni a ser vivenda i no equipament. I em penso que ara ja tinc que contestar? No. Partits polítics? No.
Sí, un segon, un segon. Abans d'entrar als partits polítics, que hem de contestar als ciutadans, que m'havia descuidat. Perdó. Senyor Lezaún, clar, si jo li dic que això anirà al febrer i que intentarem que hagi el febrer, clar, si no es debe respeto, si no es ha mentido y ninguneado, si no está legitimado, si no, no em creurà. Per tant, no sé què dir-li més. La intenció quina era? Portar-ho al desembre. Ens vam trobar amb una sèrie d'entrebancs. Quin va ser? Un va passar amb aquest ple. L'associació de veïns ens havia dit que havia consensuat aquest projecte de Pau 14, que és un tema urbanístic de Quim Mar, amb tots els veïns. I arriben aquí, coll, van sortint veïns per tot arreu dient no, no ens sembla bé, el que aneu a provar no ens sembla bé, no ens sembla bé, no ens sembla bé. Ho vam parar. Bueno, cal que recordem el ple, en qüestió, diem, deixem-ho sobre la taula i prenem-se un mes més per veure què. Prenem el mes més i ens adonem que falten, els tècnics ens diuen, falten uns informes de medi ambient, de no sé què, que no ho podeu portar a aprovació. I per tant, els tècnics diuen, no us firmarem el dictamen per portar-ho al ple perquè falta documentació. I amb això estem. La nostra intenció quina era? El desembre? Clar que sí. I quan no va poder ser, el gener? Clar que sí. Ara, bueno, veiem que haurà de ser el febrer. Jo només li puc dir que continuem, volem portar el Pau 14 perquè no hi hagi cap càrrega veïnal en aquest ple. Amb tot el que m'ha dit ja sé que no em creuran, però no puc fer res més. No puc fer res més. No ha sigut per falta de voluntat política, ha sigut perquè ens hem anat trobant amb entrebancs tècnics, amb falta de documentació, que estem intentant arreglar perquè pugui anar el més aviat possible al ple abans de que acabi un mandat. Si pot ser el febrer, el febrer. No, saben que no hi ha rèplica en aquest torn, no és una audiència pública. Per tant, jo l'he escoltat, vostè m'escolta i després, si vol, quan acabi el podem continuar parlant. Senyora Lloia Julià, que ha explicat tota la situació de les AGIs en aquests anys i els serveis prestats. Jo m'he comunicat aquests dies amb vostès em van demanar de veure'ns perquè estaven preocupades pel futur de la seva empresa. Els vaig escoltar, lògicament, i n'hem parlat, no era la primera vegada que en parlàvem en aquest mandat, i bé, jo els vaig escoltar les seves propostes i hem mirat de veure de quina manera AGIS pot continuar treballant a Sitges fent visites i de quina altra manera els criteris del consorci, els criteris actuals, que ara hi ha la directora gerent aquí, també de manera que expliqui, per quin motiu en aquest moment tenim una empresa que fa les qüestions a dins els museus. El que passa a la via pública, les visites guiades que es fan a la via pública, no són competència del consorci, són competència d'aquest ajuntament, i per tant aquí no hi ha cap decisió presa de que les AGIs no hagin de fer ja aquesta activitat a la via pública. Per tant, això és una competència municipal, així com les AGIs també presten serveis o han prestat a la regidoria de cultura, inclús doncs hi ha una possibilitat de poder continuar fent-ho. Actualment a l'Agència de Turisme també han prestat ja fa molts anys i continuen prestant tasques d'informació turística, i per tant aquí no hi ha cap mena de canvi en la gestió que ens estiguem plantejant i que per tant pugui dir que deixaran de treballar per l'Ajuntament de Sitges. Això no és... No obstant això, per les qüestions concretes dels museus i per què actualment el servei, alguns serveis que feien vostès, ara els fa propi personal de la casa, de plantilla del Consorci Funcionaris i l'empresa nova que porta la vigilància de les sales, li dono la paraula a la directora gerent, tal com preveu el ROM, perquè pugui donar resposta.
Gràcies. Bé, a veure, jo entenc que tothom té perfecte dret a venir al ple a explicar el que cregui que ha d'explicar, però també em remeto a l'última conversa que vaig tenir amb la directora o presidenta dels AGIS de l'empresa, que deu fer bastants mesos. Jo en aquell moment el que li vaig dir era que estàvem en ple canvi d'organització respecte al que havien estat els museus de Sitges fins a aquell moment i el que havien de ser quan obríssim al públic. És a dir, que hem passat de tenir dos museus, diguéssim, amb mancances de moltes menes, no cal repetir, a passar a 3.000 metres quadrats de museus amb més serveis i un concepte de mediació cultural i de servei d'atenció al públic que no tenia gairebé res a veure amb el que havíem fet fins a aquest moment. D'entrada, el tema és aquest. És veritat que els agis han treballat molt amb nosaltres i nosaltres, doncs, vull dir, ens hem cridat, doncs, sempre que ha calgut. Jo, per exemple, aquí tinc dades de facturació, em remetré, doncs, només als 3 anys dels quals soc directora, tot i que tinc dades de bastants més anys, però el 2012 van facturar 59.953 euros per la raó que vam tenir l'exposició de... en la primera planta de Rossinyol i el Cau Ferrat, ja recordaran, durant molts mesos, i a més un seguit de baixes laborals del nostre personal llarguíssimes que es van haver de substituir, per tant, el cúmul va ser un fet bastant extraordinari. I el 2013 van facturar 19.161 euros, i és veritat, d'aquest 2014 han facturat 7.657 euros, és veritat. El que passa d'aquest 2014 hem començat a introduir el canvi organitzatiu que els comentava. Agis feia un seguit de feina que el nostre personal no feia, que havia de fer però no feia, com era atenció al públic, atenció a actes culturals, etc. 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 D'una banda, perquè hi havia la confusió entre horari del personal, horari d'obertura dels museus, i d'altra banda, doncs, per qüestions de decisió que no són el cas en aquest moment de comentar. Bona part perquè no eren criteri propi. Aleshores, quan jo vaig entrar en els museus, em vaig adonar, sobretot quan vam començar a fer introduir el fitxatge automàtic i no el recompte manual d'hores per tothom, vam veure que sortien menys hores de feina de les que s'havien de fer per contracte i, per tant, doncs, aquest buit d'hores s'havien de fer, evidentment, en feines pròpiament de consorci. I a partir d'aquí el nostre personal va començar a atendre casaments, el públic els dies de festa, etc. etc. Però ja dic, són qüestions organitzatives que, doncs, jo ja entenc que són avorrides d'explicar, però doncs ets a fer, doncs ho explico. Aquest era un tema, però l'altre tema era el canvi d'orientació del que serveia el públic i mediació cultural. I per aquest canvi d'organització, o sigui, ens va semblar que el que havíem de fer era demanar criteri en els nostres museus col·legues. És a dir, per tant, vaig preguntar un seguit de museus amb unes extensions de metres quadrats com ara el nostre, amb unes col·leccions com les nostres, com ho feien i què era el que m'aconsellaven. I a partir d'aquí vam introduir un seguit de, diguéssim, canvis organitzatius, d'una banda per poder donar millor servei, vam introduir el tema de posicions de museu, o sigui que és un tema de feina, i d'altra banda el que vàrem fer va ser, aquí sí, vam buscar alguna empresa, algunes empreses, amb prou, diguem-ne, amb una estructura empresarial de solvència contrastada, i no em refereixo a competència de les persones, sinó estructural d'empresa, perquè anàvem a un seguit de requeriments de selecció de personal previ, de selecció de formació, de titulació, d'habilitats i de coneixements, que ens va semblar, doncs, que havíem de fer un salt qualitatiu, no perquè fins ara no hagués anat bé, sinó perquè anàvem a una cosa diferent. Tot i així, aquest servei sortirà a licitació. Ha de sortir a licitació, com altres serveis dels museus, perquè, doncs, ja dic, hem passat d'unes extensions de metres quadrats a uns altres, uns servents a uns altres, i per tant, doncs, en el moment oportú, que vol dir aviat, han de sortir licitació i llavors ja es veurà. El que hem fet ha estat treballar amb una empresa que ha donat bon resultat, que també té gent de Sitges, i en fi, n'estem contents. Ara, pel que fa als agis, d'altra banda, què hem fet? Conservar ja en el nostre web l'oferta que fem treballant amb els agis, amb les rutes de Sitges, la modernista, la literària, els americanos, el nucli antic, les ànimes i la malvasia. Aquestes rutes les farem amb els agis, no les farem pas nosaltres. Nosaltres, si fem alguna cosa, és la parròquia, però perquè tenim un dipòsit, un fons d'art dipositat, que és el de la col·lecció Pérez Rosales, que es va dipositar, doncs, el 2009, em sembla que era, i per tant, en base a això, doncs, fem aquest servei de visita guiada, però no en fem cap més al carrer. Expliquem les façanes dels museus perquè tenen façana artística, però no fem cap ruta guiada nosaltres, les fem amb els agis. I també han sortit anunciats en el nostre web, concretament en el programa de Sitges Escola. Les ofertes que tenim també les tenim comptant en que els americanos, el modernisme, casc antic, la literària Rossinyol Maragall i la de les ànimes les oferim expressament i conjuntament amb els agis. És a dir, que no hem deixat aquest servei de banda. I en darrer terme, el que penso és que Agis és una empresa de serveis culturals, que jo crec que Sitges té molta, diguem-ne, molta necessitat d'aquest tipus d'empresa i que pel que fa, doncs, a la feina que fan no en tenim res a dir, al contrari. El que passa és que és un tema organitzatiu i d'estructura i per tant, vaja, em sap greu, però penso que per la gent s'entenen i en tot cas no prescindim dels seus serveis, en la mesura doncs, que fan un servei que nosaltres no farem i precisament no el farem per no duplicar esforços i per poder continuar treballant plegats. Això és tot.
Gràcies. Aviam, seguim amb... per contestar al senyor Josep Orriols la qüestió del tema del PEPAC, que preguntava sobre el tema de l'equip redactor, el cost, la participació. Senyora Elena Redondo li contesta.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, per contestar al senyor Orriols, ja sé que em té molta estima, que cada dia el tinc més a prop, de fet, aquest ple. Bé, traient les bromes a part. Pel tema d'habitatge, vostè preguntava que la memòria no està penjada a la plana web, revisarem si és així, i també, si vol, li fem arribar la memòria conjuntament amb l'auditoria interna a la que va estar sotmesa l'Oficina Local d'Habitatge el mes passat. Auditoria interna feta per la Generalitat i que hem passat favorablement. De fet, també se'ns ha felicitat pel funcionament de la pròpia oficina. Esperem aquest any poder ampliar els serveis tal com hem anat comentant al llarg dels plens. I pel tema del PEPAC, dir-li que bé, el PEPAC, el catàleg de Sitges, el catàleg de patrimoni de Sitges, que s'està fent el catàleg de patrimoni conjuntament amb el catàleg de masies, l'està portant a terme la Diputació de Barcelona, íntegrament. Això no vol dir que l'Ajuntament, evidentment, no hi participi i no sigui copartícip d'aquesta elaboració del catàleg. El cost de l'elaboració d'aquest document l'ha assumit al 100% la Diputació, concretament el Servei de Patrimoni de l'Administració Local, l'ESPAL, i el cost està siguent de 30.000 euros. Hem començat una primera part fent el catàleg de masies, que ja està pràcticament lliurat a la Diputació de Barcelona i esperem poder fer una aprovació d'aquest catàleg de masies, no sé si en el proper ple i si no pot ser en el proper, i ara han engegat els treballs per a l'elaboració del nou catàleg de patrimoni de Sitges. La selecció de l'equip que està redactant aquest catàleg l'ha fet la Diputació de Barcelona. Ja ho diuen, qui paga mana. És a dir, la Diputació encarrega l'estudi i per tant doncs, ells, els seus òrgans de contractació són els que han seleccionat doncs, l'equip que està fent el catàleg. Això no vol dir, ara estem en una fase molt embrionària, molt inicial, s'estan començant a reunir i analitzar doncs, com s'abordarà la redacció d'aquest catàleg, però sí en unes següents fases, quan la feina estigui una mica més avançada, evidentment hi haurà la participació doncs de tots els equips i de totes les persones que es creguin oportunes i evidentment s'obrirà a la participació ciutadana en allò doncs, que sigui necessari. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Senyor Marc Martínez, per contestar al senyor... Avui sí que és, senyor Martí Saez.
Sí.
Per contestar les qüestions que plantejava sobre temes de violència de gènere.
Sí, a veure, jo em sembla que no m'has entès, ho sento. He dit que faltava moltíssima feina a fer, en tots els ordres, dintre de la casa i fora de la casa, que necessitaven moltíssim esforç i que venia a complicar la història aquesta indecisió de les administracions. No deia que jo no consideri que no hi ha d'haver un departament. Precisament aquest matí jo defensava que l'Ajuntament tenia que tenir un regidor d'igualtat que estigués per damunt amb delegació directa de l'alcaldia per controlar exactament tot l'Ajuntament si anava bé o anava malament en aquest sentit. Que a més el que havia de fer era recollir tota la normativa que hi ha respecte a la igualtat de gènere, tota la normativa, posar-la com si fos un reglament orgànic municipal per compliment obligat a tota la casa. Vull dir, molt més enllà, i evidentment que es necessita un departament grandiós, muy callat, perquè he tingut la prudència de no endegar un altre, diríem, discurs dintre del que estàvem parlant amb la senyora regidora. No tenia ganes de començar a històries que jo crec que una cosa és que hem tingut una mancança, jo ho reconec,
no es podia fer d'una altra manera, sembla, i jo vaig tenir que assumir un cartipàs amb coix. Però que hem fet tot el que hem pogut i que intentarem fer el màxim i que hi crec fermament, mira, em sento com adolgut que em diguis això, la veritat, perquè és que no té absolutament res a veure el que jo estava dient amb dir no necessitem un departament. Esclar que necessitem un departament. I força, i amb tots els tècnics que reclamava la regidora, i més si cal, i vigilar-ho, i tenir els poders de la delegació de l'alcaldia per controlar-ho tot, tant lo de fora com lo de dintre, perquè es faci, perquè es tiri endavant. Això és el que jo penso, honradament.
Gràcies. I si tenim cementiris és perquè això ens obliga la llei a tenir. Els cementiris no són competència ni de la Generalitat, ni del govern d'Espanya, ni de la Unió Europea. És dels municipis. I per això tenim algú que s'encarrega dels cementiris. I per últim la senyora Cristina Martínez, com que el que ha fet és una presentació d'una formació política en forma d'agrupació d'electors, doncs ja ha quedat dit i no és l'espai exacte, no, per fer-ho, però endavant. Gràcies a tothom i molt bona nit.